Ràdio Estel.
Senyor president, d'assumir aquestes responsabilitats.
Jo li vaig oferir aquest pacte respecte als imputats. Li vaig dir, quan hi hagi la fase d'instrucció, judici final, els imputats s'haurien de tractar d'una manera determinada. Qui està imputat de l'actual direcció de Convergència o del govern? Com perquè hagi de plegar algú? Em pot dir algun imputat?
La instrucció del jutge indica que Convergència Democràtica hauria rebut 5 milions d'euros com a pagament de comissions per adjudicació d'obra pública, uns diners que, segons el magistrat, sortien de la constructora Ferrovial Agroman i que Fèlix Millet hauria vehiculat a través del Palau de la Música. El jutge considera aprovat que Millet i Montull van espoliar gairebé 30 milions d'euros del Palau.
A banda de les explicacions d'Artur Mas sobre el cas Palau, la sessió de control al Parlament va tenir com a tema el que és el finançament públic de la Generalitat. En aquesta sessió, el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va assegurar que s'ha arribat al límit de les retallades que es poden fer.
Així va respondre en el ple del Parlament el titular d'Economia, el Partit Popular i Ciutadans, que van tornar a insistir en la necessitat que el govern presenti els pressupostos de cara a aquest 2013. El conseller planteja tres vies possibles pels pressupostos quan se sàpiga l'objectiu del dèficit. Una presentació ràpida dels comptes, encavalcar els del 2013 i els del 2014, o bé anar directament als de l'any 2014.
Passa un minut i mig de les 8, seguim resumint altres notícies, en aquest cas de casa nostra també. La decisió del Departament d'Interior d'apartar del servei 7 agents de la Brigada Mòbil dels Mossos arran del cas Quintana no ha agradat gens al Sindicat de Policies de Catalunya.
Recordem que aquesta nova versió de la conselleria és que hi havia una furgoneta d'una Brigada Mòbil dels Mossos a la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i la Gran Via i que no ho han sabut fins ara, motiu pel qual ho han comunicat al jutge i han decidit, com dèiem, apartar els agents que hi anaven per falta de confiança. El Sindicat de Policies ha rebutjat de manera contundent aquesta nova versió del conseller d'Interior, Ramon Espadaler.
El Parlament ha rebutjat renunciar al model d'immersió lingüística i introduir-hi els canvis que proposaven el PP i Ciutadans. Ha estat amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP. Els populars i també Ciutadans es van quedar només defensant sols la reforma de la Llei d'Educació de Catalunya per convertir el castellà i l'anglès en llengües vehiculars en l'ensenyament.
Populars i Ciutadans han desqualificat el model d'immersió i l'han titllat de sistema fracassat, d'excepcionalitat en el context europeu i també de vulnerador de les sentències dels tribunals espanyols. Tant Partit Popular com Ciutadans han defensat també l'alternativa d'un trilingüisme vehicular i per fer-lo possible s'han apuntat per uns minuts al dret a decidir per reclamar una consulta sobre el model lingüístic.
Torna el xarampió a Catalunya. Se n'han diagnosticat 29 casos els últims 15 dies. El brot, que podria haver començat al Festival Sónar de Barcelona, està afectant majoritàriament adults que tenen entre 20 i 40 anys d'edat i que no estaven vacunats d'aquesta malaltia.
La meitat dels pacients diagnosticats han hagut de rebre atenció hospitalària. El xarampió autòcton es va eliminar a Catalunya l'any 2000, però els anys 2006 i 2010 va reaparèixer amb brots que van afectar centenars de persones. El Departament de Salut atribueix a la gran mobilitat de persones, especialment entre països de la Unió Europea, la reintroducció d'aquest virus del xarampió a Catalunya, com també passa en altres indrets de l'estat espanyol. Es tracta d'una malaltia infecciosa que es transmet molt fàcilment per contacte directe amb les secrecions nasals o de gola de les persones infectades. Els primers símptomes són febre, congestió nasal, irritació de la gola, tos seca i conjuntivitis.
Catalunya es convertirà aviat en un dels pocs països de la Unió Europea que tindrà una llei contra l'homofòbia, és a dir, contra el que es considera discriminació de les persones per la seva orientació sexual. Així ho van aprovar i a la tarda tots els grups parlamentaris, excepte el Partit Popular. En el ple, la popular Dolors López va afirmar que el seu partit comparteix l'objectiu, però que ja tenim una Constitució, un Estatut i un Codi Penal que garanteixen la igualtat i que ningú no pugui ser discriminat per l'orientació sexual.
L'objectiu d'aquesta norma, que es començarà a elaborar a partir del setembre, serà preservar els drets dels col·lectius gais, lesbianes, bisexuals i transexuals en diversos àmbits, com per exemple laboral, educatiu, sanitari, serveis socials o també en mitjans de comunicació. Entre d'altres aspectes, la proposició inclou un nou servei d'atenció integral a situacions de violència, recull mesures també per la sensibilització i el reconeixement de drets i estableix, a més, un règim de sancions empreses en casos de manifestos d'homofòbia.
I el restaurant Can Faves, que va dirigir Santi Santamaria fins a l'any 2011, en què va morir, acaba d'anunciar que tancarà definitivament les seves portes el 31 d'agost. En una carta feta pública ahir, la família Santa Maria Serra explica que després de 32 anys d'una meravellosa aventura culinària i gastronòmica al peu del Montseny, el restaurant posarà el punt final a la seva trajectòria aquest mateix estiu.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. La Reserva Federal dels Estats Units continuarà comprant deute fins que la situació econòmica no millori i fins que l'atur no es redueixi. Així ho va anunciar ahir el president de l'organisme econòmic, Ben Bernanke, que va comparèixer al Congrés nord-americà.
Bernanke ha explicat que la reducció del programa de compra d'actius anunciada per la instrucció després de la seva última reunió dependrà de l'evolució dels esdeveniments econòmics i financers, assegurat també que de cap manera és un camí preestablert. Ara bé, també ha dit que si les pròximes dades confirmen les previsions positives, la Fed posarà en marxa la decisió de reduir la compra d'actius, que s'aplicarà de forma gradual durant la primera meitat del 2014 per posar fi al programa a mitjans del 2015. Aquesta notícia ha estat ben rebuda especialment pels mercats, on les paraules de Bernanke s'han traduït en guanys a les borses.
Milions de sud-africans celebren avui el Dia de Mandela, en record de l'expresident i Premi Nobel de la Pau, que compleix 95 anys mentre segueix hospitalitzat en estat molt greu.
Tant les autoritats del país com la seva família han insistit que aquest ha de ser un moment de celebració perquè Mandela segueix en vida i no una commemoració trista per la seva malaltia. Segons una enquesta, 9 de cada 10 joves del país dedicaran al llarg del dia 67 minuts del seu temps a obres de caritat o treballs comunitaris. És un homenatge als 67 anys que Mandela va dedicar a la lluita contra el règim de l'apartheid i també al seu compromís a favor dels drets humans. L'aniversari del líder sud-africà celebra d'aquesta manera des de l'ONU, que va declarar l'any 2009 el 18 de juliol com el Dia Internacional de Nelson Mandela.
L'acomiadament de funcionaris a canvi de diners és la fórmula que ha aprovat aquesta nit passada el Parlament de Grècia per majoria absoluta per poder rebre un nou tram d'ajuda econòmica.
La Troika, és a dir, la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional exigien noves retallades a Grècia a canvi dels diners i així ho han fet. 15.000 funcionaris es quedaran, per tant, sense feina entre aquest any i l'any vinent, 4.000 més el 2013 i 11.000 el 2014. Europa, recordem, exigia aquesta mesura per desencallar els 8.000 milions d'euros de l'ajut de Grècia. A més, també 25.000 funcionaris tindran una reducció del sou del 25% durant 8 mesos i entraran dins d'un pla de mobilitat. Al final d'aquest període es decidirà si se'ls ubica en una feina concreta o bé si se'ls acomiada. Aquest nou pla d'ajustament es completa amb una pujada dels impostos als productes de luxe per compensar la baixada de l'IVA del 23 al 13% a la restauració. Milers de grecs, per cert, s'han concentrat davant del Parlament per protestar per les contínues retallades en aquest país.
I l'endemà d'aquesta decisió de la cambra grega i de l'enèsima vaga general al país, el ministre de Finances alemany, Wolfgang Schäuble, visita Atenes per demanar a Grècia que no aturi els ajustos previstos.
El govern d'Antoni Samaras ja ha prohibit qualsevol manifestació en contra de la visita de l'enviat Angela Merkel, a qui molts grecs culpen d'aquesta situació.
Passen 8 minuts i mig de les 8. El portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Alfonso Alonso, va obrir ahir la porta per primera vegada a una compareixença de Mariano Rajoy, com dèiem en començar el primer cafè avui, amb l'objectiu de donar explicacions sobre el cas Bárcenas.
Doncs sí, Alfonso Alonso ha defensat que el president espanyol ja ha donat explicacions i que en seguirà donant. En una entrevista a Onda Cero, Alonso ha afegit que Rajoy no es posarà al servei de l'estratègia que marqui ningú per intentar alleujar la seva situació processal, fent referència a aquest cas, al cas Bárcenas. El portaveu popular ha reiterat que si cal introduir la compareixença de Rajoy en el plenari dimecres que ve, ho decidiran el mateix dia. Encara queda una setmana abans no expirir l'ultimàtum, recordem, del PSOE per presentar una moció de censura i el Partit Popular encara no ha pres cap decisió formal. El que sí que s'entreveu és un canvi d'estratègia dels populars per evitar el debat d'una moció de censura que danyaria la imatge d'Espanya a l'exterior.
L'Associació d'Advocats Demòcrates per a Europa, mentrestant, ha sol·licitat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que citi a declarar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com a testimoni en la causa que investiga la presumpta comptabilitat B del Partit Popular.
Segons aquest escrit a l'acusació particular, el testimoni de Rajoy és necessari perquè expliqui si va percebre les quantitats de 45.000 euros als anys 2009 i 2010, que és el que va dir, recordem, l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, durant la seva declaració aquest passat dilluns. L'Associació d'Advocats Demòcrates Demòcrates per Europa demana també que declarin els exministres populars Francisco Álvarez Cascos, també Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja i Rodrigo Rato.
Luis Bárcenas ha admès al jutge Pablo Ruz que va operar amb fons dipositats a Suïssa fins a una setmana abans d'ingressar a la presó el 27 de juny passat.
En aquesta declaració, dilluns passat, també davant del magistrat de l'Audiència Nacional, en què va admetre l'autoria dels papers sobre la presumpta comptabilitat B del Partit Popular, l'extresure va explicar que va moure diners no bloquejats del compte del banc Lombardier Odier. La Fiscalia Anticorrupció ha rebutjat la petició de la defensa de Bárcenas d'excarcerar-lo i argumenta que és difícil de control judicialment de la elevat patrimoni que l'acusat té a l'estranger. Entre els últims moviments que hauria fet hi ha, per exemple, la retirada de 100.000 euros d'un compte als Estats Units el mes de març passat.
I el president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, hauria pagat quotes de militant del Partit Popular, segons explica avui el diari El País.
El diari també explica que el president del Constitucional està inclòs en la llista d'afiliats i donants del Partit Popular, les aportacions dels quals serveixen per sufragar les despeses d'aquest partit. Aquesta llista forma part del sumari també del cas Bárcenas, on hi apareixen els noms amb els corresponents carnets d'identitat i també les quantitats aportades. En aquest cas, la xifra correspon a la quota mínima que paguen els militants a Barcelona. Pérez de los Cobos l'hauria pagat com a mínim els anys 2008 fins al 2011.
Un apunt sobre el judici per l'enfonsament del creuer Costa Concòrdia a l'illa italiana de Giglio, un judici que va començar finalment ahir a Grosseto, a la localitat de la costa de la Toscana, després que la setmana passada s'ajornés el començament de la vista per una vaga d'advocats.
L'advocat del capità Francesco Schettino, acusat de ser el principal responsable d'aquest naufragi del creuer Costa Concòrdia, en què, recordem, van morir 32 persones l'any 2012, proposarà pactar una condemna de 3 anys i 5 mesos de presó. En el judici, que es fa en un teatre pel gran interès que desperta aquest cas, hi declararan fins a 400 testimonis i s'hi presenten més de 240 parts demandades entre passatgers, organitzacions ecologistes, ajuntaments i fins i tot el grup Costa Cruceros, propietari d'aquest vaixell. L'advocat Schettino assegura que el capità ja ha admès les seves culpes per haver apropat el vaixell a la costa, cosa que va provocar que impactés amb un escull, però recorda que va ser una maniobra autoritzada. Schettino l'acusa d'homicidi múltiple, d'haver abandonat la nau i de no haver informat immediatament les autoritats portuàries de la col·lisió que va provocar el naufragi el 13 de gener de l'any 2012. Es preveu que el procés judicial durarà mesos.
I encara recuperem breument la plana política espanyola perquè la majoria de l'oposició al Congrés dels Diputats s'ha compromès a derogar la Llei Wert, la reforma educativa del govern espanyol, en el primer període de sessions de la propera legislatura, comptant que el PP ja no tingui majoria absoluta. D'aquesta manera es paralitzaria l'aplicació i s'elaboraria una nova llei que compti amb més consens i amb el suport dels diferents partits i de la comunitat educativa.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i serà un quart de nou. Un nom propi de l'actualitat esportiva és el de Leo Messi, que va ser l'encarregat d'atendre ahir els mitjans de comunicació. Va comparèixer tranquil i amb moltes ganes d'encetar la nova temporada.
El crac blaugrana, com va dir Tito Vilanova, ha tornat en més bon estat de forma que mai i ha assegurat que la incorporació de Neymar, al contrari del que diuen molta gent a l'equip, només pot ser una bona notícia. Pel que fa als rivals de cara a la nova temporada, creu que el Bayern és un gran equip i que amb Guardiola encara serà més fort i que el Real Madrid sempre és molt bo pels jugadors que té i també pel que significa. El davanter blaugrana no va voler entrar, però, en la polèmica entre el tècnic actual i l'exentrenador del Barça. Segons Messi, Tito i Guardiola ja han dit el que havien de dir i només ells saben què va passar entre ells. Per cert, que també va parlar sobre els seus problemes amb Hisenda i va assegurar que està tranquil perquè tot està en mans dels seus advocats.
L'Espanyol ha aprofitat en les últimes hores l'estaix que fa a la Vall d'Aran, concretament a la localitat de Garòs, per triar nous capitans. I després de la sortida de Cristian Álvarez i Verdú, és Sergio García qui agafa la responsabilitat. Pel que fa als reforços, en les properes hores es resoldrà el cas de Samuel Rosa cap a una banda o cap a una altra, és a dir, cap a la continuïtat o la sortida del club. Per cert, que avui hi haurà una recepció institucional a la Vall d'Aran amb el nou síndic de la comarca. I el Sevilla ha fet oficial el traspàs del davanter Álvaro Negredo al Manchester City.
Així és, l'únic que falta ara és que el golejador madrileny superi les proves mèdiques al club anglès. I encara que ni el club sevillista ni el seu president, José María del Nido, han revelat cap xifra, fonts properes a la negociació han indicat que el traspàs està encara en gairebé 28 milions d'euros, 25 de fixos i 3 més de variables per determinats objectius.
En bàsquet, el Barça ja ha incorporat el pivot nord-americà Joe Dorsey, de 2'03 i 29 anys, que arriba provinent del Royal Halle Gaziantep de Turquia. L'acord, segons va anunciar ahir el club blaugrana, és per una temporada amb opció a un altre més. I un apunt de motor, Jorge Lorenzo, que fa tot just pocs dies s'havia operat, com recordareu, de la clavícula esquerra per segon cop, confirma que podrà disputar el Gran Premi dels Estats Units aquest cap de setmana al circuit de Laguna Seca.
Lorenzo ho ha confirmat en un comunicat que ha pres la decisió pels resultats positius dels últims controls mèdics i també després de parlar amb el seu metge. L'aparició del mallorquí a Laguna Seca suposa un canvi de plans en la seva recuperació, ja que no estava previst que tornés fins al Gran Premi d'Indianàpolis.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Amb motiu de la propera beatificació a Tarragona de més de mig miler de màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a Espanya, la província claretiana de Catalunya acaba d'inaugurar un espai web per recordar el testimoni dels màrtirs d'aquesta congregació dels claretians. Els missioners claretians de Catalunya, fundats per Sant Antoni Maria Claret, també han editat recentment un llibret de 28 pàgines. El web i el llibre recullen la vida i la mort de cadascun d'aquests missioners claretians que seran beatificats a Tarragona. La web també ofereix informació sobre els futurs actes commemoratius, així com enllaços d'interès, documentació diversa i notícies en referència a la propera beatificació de nous màrtirs. I el president de la Conferència Episcopal del Brasil, Raimundo Damasceno, acaba de detallar l'agenda del Papa Francesc la setmana vinent, concretament dimecres, en la visita que farà al santuari de la Mare de Déu d'Aparecida, la patrona del Brasil. En una entrevista a la Ràdio Vaticana, Raimundo Damasceno ha explicat que en l'última trobada personal amb el Sant Pare, a la casa de Santa Marta del Vaticà, el va veure content i tranquil pel seu viatge al Brasil. L'arribada del Sant Pare està prevista per dimecres a les 10 del matí, hora local. Mitja hora més tard, se celebrarà la missa a l'interior del santuari d'Aparecida, on precisament Jorge Mario Bergoglio, quan era arcabisbe de Buenos Aires, va ser el relator principal de la gran assemblea evangelitzadora dels bisbes de l'Amèrica Llatina i el Carib. Abans de traslladar-se amb el papamòbil al seminari, on passarà la tarda, Francesc es dirigirà des del balcó a tots els fidels per pregar amb ells en aquesta històrica nova visita ja com a papa al santuari d'Aparecida. I ara, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico titula La llista de Bárcenas i ofereix diferents quantitats cobrades suposadament en negre per Rajoy, Álvarez Cascos i Mayor Oreja, entre d'altres. La Vanguardia, el PP busca una sortida per evitar el descrèdit de la censura, referint-se a la possible moció que presentaria Pérez Rubalcaba. Diari Ara, Mascolell proclama la fi de les retallades. El Punt Avui, l'IVA deixa tocat el sector de la música en directe. El País, el president del Tribunal Constitucional va pagar quotes de militant al PP. El Mundo, els 200.000 euros de Toledo no estan en els comptes lliurats a Ruz, referint-se un dia més al cas Bárcenas. L'ABC titula Cop fort d'Almunia a Espanya, referint-se al fet que Brussel·les deixi en l'aire el futur dels 87.000 llocs de feina afectats, tot i reduir el càstig a 5 anys de multes. I Diari La Razón titula Bárcenas sobre el seu company de cel·la. Aquest li aconsegueixo jo el tercer grau, diu sobre el suposat tarannà de Bárcenas. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlarem del tracte a la gent gran. Ho farem en conversa amb la comissionada d'alcaldia de la gent gran de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Assumpció Roset.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Som més exigents? Comparem.
Busquem les millors ofertes i les trobem a Hipercor.
Per exemple, un lot de 3 paelles Majefesa de ser esmaltat de 18, 22 i 36 centímetres per només 14,95 euros.
A Hipercor.
I també a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'accident que s'ha produït a la C-17 a la zona de Granollers. Encara parlem d'un carril tallat en sentit Barcelona, aturades d'almenys un parell de quilòmetres en aquest punt. Per tant, aquí sí problemes. C-17, Granollers, sentit Barcelona, accident que ens complica el trànsit amb retencions d'almenys un parell de quilòmetres. De la resta de vies, destaquem l'autopista del Vallès, la C-58, amb trams d'aturades a Sabadell, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i Reixac i Ripollet sortint-ne, o algunes vies de l'extrem sud un pèl més carregades. No és un matí massa complicat, però sí que hi ha força lentitud a l'autopista del Garraf, Viladecans, Sant Boi o al cinturó del litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables. Així ho indiquen les dades actualitzades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Ha plogut aquest matí molt a primera hora en diferents comarques del litoral, sobretot al Maresme i al Barcelonès Nord. Persisteix, de moment, la inestabilitat amb tempestes. Per tant, avui dia de paraigües. Les tempestes de la matinada s'allargaran durant el matí, alhora que seran cada cop més febles en les properes hores. Novament, a partir del migdia, tornaran a reproduir-se les nuvolades amb ruixats, tempestes que seran localment fortes a qualsevol punt del país, sobretot al Pirineu i a la Catalunya central. Avui la calor tocarà fons. Baixarà aquesta calor.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Com promoure el bon tracte a la gent gran és el que s'està plantejant l'Ajuntament de Barcelona perquè els cuidadors i la societat en general pensin en una bona assistència a aquests avis i àvies que tenim entre nosaltres. Per exemple, a Catalunya, segons ens ha explicat l'Ajuntament de Barcelona, més de 150.000 persones grans pateixen solitud i aïllament social, és a dir, solitud no desitjada, segons la Jornada Internacional de Solitud que va tenir lloc el novembre passat aquí a casa nostra. D'altra banda, segons els indicadors sociodemogràfics de l'Ajuntament de Barcelona, a la ciutat hi ha més de 86.400 persones grans que viuen soles. En aquest sentit, Louise Hockley, dels Laboratoris de Neurociències Socials de la Universitat de Chicago, ha evidenciat la relació entre solitud no desitjada i risc de mortalitat entre les persones grans. Es tracta d'una realitat complexa, de vegades amagada i també difícil de detectar. A més, la situació de crisi actual fa que hi hagi més risc d'abús a persones grans. De vegades, segons ens han comentat algunes fonts de l'Ajuntament de Barcelona, no es tracta de maltractaments físics o morals, sinó de vegades de deixadesa i d'allò que el Papa Francesc ens ha dit últimament, de globalització de la indiferència, que és una forma també de tractar malament les persones grans. Avui ens acompanya la comissionada d'Alcaldia de Barcelona de Gent Gran de l'Ajuntament, Maria Assumpció Roset. És en directe aquí a l'estudi de Ràdio Estel quan ara mateix és un quart i mig de nou. Senyora Maria Assumpció Roset, bon dia i benvinguda.
Bon dia a tot.
Moltes gràcies per haver vingut a parlar-nos d'una realitat de vegades amagada, oi, potser?
Sí, és molt amagada perquè difícilment ho poden denunciar. Nosaltres per això hem promogut aquesta acció, no partint del maltractament, sinó pensant en un bon tracte a les persones grans, sensibilitzant a la societat, en aquest sentit, amb una sèrie d'accions, i després formant els professionals adequadament i, finalment, doncs, millorar un protocol, perquè la situació actual, tot i que en teníem un, doncs, hi ha certes variacions. Aquesta vulnerabilitat, l'aïllament, com ha dit vostè, a Barcelona el 25% de la població viu sola. Sola que no vol dir sempre aïllat, però moltes vegades sí. I en les dones sí, es dona més, perquè també en els maltractaments les dones reben no un únic maltractament moltes vegades, sinó dos o tres formes de maltractament.
Per tant, hi ha un protocol, hi ha un projecte concret des de l'Ajuntament de Barcelona per abordar aquest tema?
Sí, el protocol hi és. Nosaltres el millorem a partir d'incloure altres ítems, com és la valoració de la dependència, que és una forma també de detectar, com és els PIA, que són els programes individuals d'atenció, com són els radars, que és un programa que hem implementat a Barcelona a partir d'un districte que s'està ampliant a tots, que és una forma de veure també si hi ha possibles maltractaments, com la teleassistència, que també és una forma, i com també els perfils dels maltractadors, que també ens ajuden en aquest sentit.
I les millores d'aquest protocol, com es poden abordar de manera eficaç, sobretot tenint en compte que entrem en un terreny de vegades amagat, com dèiem.
Sí, a veure, nosaltres tenim per una banda aquesta sensibilització, per l'altra banda el diagnòstic, i el diagnòstic, doncs, quan un maltractament és flagrant, es detecta bé, però el professional s'ha de formar per aquells maltractaments que, com ha dit vostè, estan amagats. Perquè la persona mateixa no denuncia, o que en alguns casos doncs, aquesta negligència, com també vostè ha comentat, és involuntària per estrès del mateix cuidador.
De vegades és com un menyspreu de deixadesa.
Més que menyspreu és, de vegades, involuntàriament entres en un cercle d'abandonament de la persona. Això no vol dir que sigui voluntari, de vegades sí que ho és, I, per tant, nosaltres el que mirem és de donar suport a les famílies cuidadores per tal de que també tinguin aquest suport per part nostra en aquest sentit i que després la intervenció sigui molt més eficaç.
I aquí, senyora Roset, entre gent gran que viu al domicili familiar, amb fills o nets, sí, i gent gran que està en residències, gent més impossibilitada, gent més activa...
Sí, hi ha tots aquests quadres que vostè presenta i que, per tant, nosaltres atenem en cada una d'aquestes especificitats. I també el que fem és el circuit d'intervenció que sigui conjuntament amb altres institucions. Ara estem treballant molt també amb la Generalitat i amb la Diputació de Barcelona una sèrie de qüestions que aquesta coordinació entre tots aquests elements facilita molt més els resultats de el que volem nosaltres, arribar a detectar amb més facilitat i poder donar més xifres que no es poden donar d'una forma absoluta sobre aquest procés.
Avui parlem amb Maria Assumpció Roset, comissionada d'Alcaldia de Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona. Hi ha un termini per intentar millorar aquest protocol sobre el tracte a la gent gran?
Bé, nosaltres el protocol, com li he dit abans, el tenim i l'estem aplicant. Els centres de serveis socials són els que més detecten això, i els centres d'atenció primària, però també tenim els centres d'urgències de la Vallesa o el CUES, que és el centre d'urgència social, i, com li he dit abans, el tema de radars, etc. Nosaltres tenim previst que en el 2014 estigui acabat tot aquest procés sense que això impliqui que no estiguem fent res, perquè nosaltres tenim un programa d'actuació municipal, que és el PAM, tenim el mateix pla municipal de la gent gran, que un dels de les quatre estratègies importants és precisament el bon tracte a les persones grans i la igualtat a les persones grans. També tenim publicacions com el Consell Assessor de la Gent Gran, que participa des de fa molt temps en aquests processos perquè té grups de treball sobre maltractament a les persones grans, que ha editat una publicació que ja existia però que l'ha actualitzat amb 12 recomanacions més, dos punts de responsabilitat per part de tothom, perquè la corresponsabilitat és molt important i hem de treballar-ho entre tots.
Una dada que repetim, l'hem dit abans i que impressiona molt, és que més de 86.000, gairebé 86.500 persones només a Barcelona viuen soles, persones grans.
Sí, però ja he dit abans que el viure sol no sempre és aïllament. El que nosaltres hem d'anar, les persones vulnerables que venen d'aquest aïllament en el que es troben, i que nosaltres el que procurem també és amb un programa com és l'atenció domiciliària també detectar aquestes situacions. I el programa Radars, que li he dit.
Doncs avui agraïm molt a Maria Assumpció Roset, comissionada de l'Alcaldia de Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, que ens hagi donat aquesta flama d'esperança, o que ens hagi ofert aquesta flama d'esperança, que és treballar des d'una administració pública, en aquest cas de l'Ajuntament de Barcelona, com es pot fer des de moltes altres, per un bon tracte a la gent gran, que de vegades pot ser un extrem especialment dolent, com és un maltractament físic o psíquic, i també hi ha altres formes de maltractament que potser de vegades es fan més des de la inconsciència, des de la ignorància, com fins i tot de vegades tractar-los massa de manera infantil o...
La infantilització de les persones grans, que el que procurem és al revés, que volem que la persona gran se senti participativa perquè anem cap a una societat per totes les edats. I en aquesta mesura de govern, també com en el Pla Municipal de la Gent Gran, contemplem que les persones grans no han d'estar ni aïllades ni situades en un sol nivell, sinó entre tots i mirar de col·laborar entre tots nosaltres.
Ara la tertúlia, doncs, si tenim temps, tornarem una mica sobre aquest tema amb els membres de la taula, però mentrestant, tornant a agrair la presència de Maria Assumpció Roset, comissionada d'Alcaldia de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, no l'acomiadem del tot perquè la invitem a quedar-se a la tertúlia fins a les 9.
Moltes gràcies, així ens ho faré.
Gràcies, bon dia, fins ara.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens cors dolços d'enciam El Lancero a 1,99 euros la safata de 6 peces.
I síndria mini sense llavors a 2,95 euros la peça.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Passen 2:30 de 2:15 de 9 i saludem Franzina Alsina, grafòloga i presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya. Bon dia, senyor Castro.
Hola, bon dia.
També saludem novament Maria Assumpció Roset, comissionada d'Alcaldia de la Gent Gran a l'Ajuntament de Barcelona. Ens ha acompanyat a l'entrevista i li agraïm molt que s'hagi quedat també per parlar d'altres temes, i entre ells temes socials, que gràcies a la presència de Francina Alsina, i ara saludarem també Arcadi Oliveres, doncs és important. Bon dia novament, senyora Roset.
Molt bon dia.
I ara sí, saludem Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia i perdó pel retard.
No pateixi, tot just estàvem ja...
Acabem d'entrar en aquest moment.
En els inicis, o sigui que arriba amb temps suficient per entrar en matèria. Bé, si els sembla, vaig directe a un dels temes de l'actualitat general. Artur Mas va afirmar ahir que ell seria el primer a actuar si hi hagués proves que demostressin que aquests indicis de finançament irregular o il·legal de Convergència a través del cas Palau són certs. Seria el primer a actuar. Potser és un deixar una porta oberta, no sé si per desacreditar altres líders polítics que no parlen, no sé com ho interpreten, això.
Home, jo no, què et diré? Vull dir, ahir quan sentia la mica d'entrevistes de tots plegats, o els talls de veu de tots plegats, pensava, a mi em sorprèn moltíssim que hi hagi personatges que demanin i es posin molt nervioses demanant aquí una transparència que dimiteixi tothom, tal com és la senyora representant del PP, i en canvi el seu partit no està demostrant ni està donant proves de res del que ell exigeix als altres. I a mi aquest doble raser de la gent sempre m'ha deixat una mica distreta. Però llavors, el fet de que el president Mas digui exactament el que està dient, jo ho trobo de coherència. Bé, si una persona no ha estat imputada, no té per què dimitir. Perquè hi hagin sospites, mare de Déu, també van sospitar d'ell amb una carta que no ha existit. Anem a veure... Trobo que s'està demanant o s'està exigint molt, i a més, com va dir també el president Mas, cap de les persones que tenen el govern està sota aquestes sospites, perquè no estan ni imputats, no estan ni sota sospites. Què volen que dimiteixi? O sigui, aquí hem de buscar un boc expiatori per desviar l'atenció i que la gent no se n'adoni o no tinguem l'atenció ficada en aquell pou de corrupció, aquell pou de porqueria que sí que existeix. I llavors, clar, com que tots són iguals, hem d'anar buscant altres culpables.
Aquesta és la clau, eh? Hi ha corrupció és i els ciutadans estan molt sensibilitzats i clar, potser indignats amb els polítics.
És indignant. Val? Ahir comentava abans, bueno, ho comentava fora, que tinc una amiga anglesa que m'estava explicant el detall de que hi va haver un ministre a Anglaterra que resulta que es va passar de velocitat, tenien que retirar-li punts i se li va ocórrer dir que no conduïa ell, que conduïa la dona. Va colar, perfecte. Es van divorciar, la senyora rabiosa va dir no, aquest senyor ha mentit, perquè qui conduïa era jo. Ahir era ell, no era
sí,
jo.
Sí,
val? I aquest senyor va dimitir automàticament. I era un ministre, perquè havia mentit a la gent. Dir-te, clar, aquí aquest tipus d'ètica, serà que ens falta molts anys de democràcia encara? No tenim pràctica.
Mm-hmm. Val? Però o ens falta el sentit de la responsabilitat, potser davant d'aquests casos.
És que, recordem, de veritat,
hi ha hagut dirigents alemanys que també han renunciat en el cas de les còpies de les tesis doctorals.
Clar, i per coses que aquí ni se les mirarien. Dirien, si no passa res, si això, quina tonteria, si ho fa tothom. No,
allò, no afecta
la gestió política.
Com va dir
la senyora Botella, no, però si això, si ho fa la gent baixa, perquè no ho han de fer els polítics? Dius, per favor. No té vergonya.
Més comentaris, senyor Castro.
Sí, no, em sembla que l'important d'ahir va ser que el president Mas doncs, va fer una compareixença per parlar del cas Palau i jo penso que això almenys és important perquè és donar la cara.
Bé,
és,
la d'ahir era sessió de control, perdó, i el dia 31 serà
l'explicació. Donarà una explicació i va respondre sobre el cas. I jo penso que el problema del senyor Rajoy és que penso que ha vist en seguida que la llei del silenci no funciona. O sigui que a nivell internacional, em sembla el Financial Times i altres mitjans s'han fet ressò de la notícia i tindrà que donar explicació, no? I per una banda això, per l'altra banda a mi em sembla que aquests casos doncs, quan comencen doncs, s'allarguen, no? I el cas Palau en sentim parlar doncs, des de
fa 4 anys.
És que és el problema, sí, és aquest, la lentitud de la justícia.
Penso que el que el ciutadà vol és saber doncs, quina responsabilitat dona cadascú la justícia i evidentment que immediatament jo penso que ha d'haver-hi responsabilitats si hi són, diguéssim, no? Però clar, aquests... Si està 4 anys darrere d'una cosa com aquestes, jo penso que erosiona moltíssim. I en el cas Bárcenas, si hem d'estar amb 4 anys de silenci...
Imagino que ara anirà per justícia ràpida, no? Perquè un dia... No, aquest senyor de silenci no en tenim, eh?
Tot i justícia ràpida, doncs, bueno, un cas com aquest jo m'imagino que és qüestió de més.
Sí.
No, l'avantatge que tenim amb aquest senyor és que no calla.
Perquè tampoc ens hem de creure tot el que digui Bárcenas.
Evidentment,
aquests papers, aquestes manuscrits, que no sabem com s'han fet, tampoc. Bé, sí.
Però eren manuscrits, eh?
Sí.
Sí, el que passa que també tot aquest joc el que fa és desprestigiar també molt la justícia, no? I això uh-huh. també és un problema, no?
Evidentment. Perquè... Uh-huh. Senyor Arcadi Olivera, senyora Roset.
Bé, jo diria que, evidentment, en el cas aquest del senyor Mas i del cas Palau, m'agradaria saber quina serà l'actuació que ell pren, si hi ha indicis. Que n'hi ha indicis, no hi ha dubte, perquè fa anys que se'n parla no només d'això, sinó també del finançament de Convergència des d'aquell famós dia
que
el senyor Maragall va parlar del 3%. Per tant, que aquest tema s'arrastra és evident. Que això erosiona la vida política, no hi ha cap tipus de dubte. Ara, a mi el que em sap greu és que avui, en el dossier que ens heu donat per parlar de Tertúlia d'Actualitat, dels 6 temes que hi ha, 5 tenen a veure amb corrupció. I només el de baix de tot doncs, té a veure amb el tracte de la gent gran. em penso que és aberrant, que la política que hauria d'estar al servei dels ciutadans, que hauria de procurar que la gent visqués millor, al final només es mogui entorn d'això. I és evident que s'hi ha de posar perquè són notícies que atrauen i que doncs, al final la gent demana que se'n parli. Però a mi em sap molt greu que sigui així i també penso que amb això tot el que hauria d'haver és una forma radical del sistema de finançament dels partits. Perquè, en el fons, sempre, des que després hi ha algun lucre personal, segurament sí. Però
que hi ha perversió humana que és difícil d'erradicar totalment, també.
Clar, no? Clar, això és evident, però que de l'actualitat d'un moment, de sistemes, cinc, hagin de parlar de corrupció, penso que és vergonyant. Sí, potser,
però aquest tipus d'estadístiques, senyor Oliveres, no sempre són exactes, però vaja, sí, és molt significatiu.
Almenys en el paper d'avui, altres
sí, 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 no, té tota la raó, sí, sí. I nosaltres ho fem també una mica arrossegats per l'opinió pública, per l'actualitat.
Però fixa't que fa temps, o en el passat, quan ens arribaven aquelles històries d'Itàlia, deia, mare de Déu, però com la gent pot viure així? Però com poden mantenir aquests polítics? Com
semblava impensable, no?
I punyeta, estan visquent el mateix, eh? Poca diferència, ja.
Sí, potser a Berlusconi és molt difícil atrapar-lo, eh? Amb causes judicials o amb
desafiar la justícia. Però la gent el segueix votant. Sí, sí, sí. I això és el que a mi també més em deixa... És ma perduda, no?
Però mal ni mucho es consola tontos, que Itàlia per si jo tampoc...
Evidentment no ens ha de consolar, és clar. Senyora Maria Assumpció Roset.
Bueno, com dèiem abans, no perquè ho facin uns, hem de fer-ho els altres. O sigui, no, al fi no justifica els mitjans. I per tant, jo crec molt amb la transparència de les actuacions i que en aquell moment el president nostre està demostrant està disposat ja, perquè hagués pogut esperar perfectament a la compareixença, però ja ha fet la sessió de control i ja ha respost. I jo crec que en els moments que estem, a més, tothom mira de treure els bruts de tothom, perquè així d'aquesta manera els propis no surten. I estem en un moment complicat, molt complex, i hem de posar i reposar una mica el nostre criteri i dir, doncs, la justícia ha d'actuar, i el més ràpidament possible, com heu dit fa una estona, perquè el que no pot ser és que al cap de 4 anys ni te'n recordes del tema, o sigui que ja no, allò no té vigència i al contrari s'ha erosionat molt. I ara a mi m'agradaria que aquestes coses es resolessin ja, perquè, com ha dit molt bé, cap persona del govern de la Generalitat en aquest moment està imputat per res, i el govern pot seguir treballant, cosa que no passa amb l'altre govern, que tenen més problemes.
En tot cas, les comparacions a vegades són difícils.
Sí, no, jo que em semblava, després d'aquesta reflexió, és que ara pensava que en temes com la llei electoral, en temes de transparència, en temes de corrupció, etcètera, etcètera, sigui perquè hi ha eleccions, sigui perquè surten casos com aquests, o sigui, mai arriba a haver-hi un espai, o sigui, perquè les iniciatives parlamentàries que sembla que són imminents i que tenen que començar, es comencin. I moltes vegades comencen i s'aturen perquè hi ha unes eleccions, perquè hi ha un cas de corrupció, etcètera, etcètera. Jo penso que cal, o sigui, agafar el toro per les banyes aquí vol dir que hi ha algunes lleis que regeixin tots aquests problemes que s'han d'afrontar immediatament. O sigui, la llei electoral és una, que se'n parla des de fa tant de temps.
Es parla molt de llistes obertes.
Però igual amb temes doncs, de corrupció i de transparència, que jo penso que amb una llei que regulés molt més el finançament dels partits, que regulés tot això, doncs jo penso que ens estalviaríem molts problemes. No? Però justament això és un exemple clar doncs, d'un moment que hi ha una crisi, no? de política que en aquestes coses es manifesta i que si no s'afronta, doncs, evidentment, es anirà carcomint.
Hi ha moltes qüestions per reflexionar. Aquesta setmana hem intentat fer-ho amb els oients, intentar ajudar els oients també a formar-se l'opinió, perquè sembla que no posen fil a l'agulla els polítics aquests canvis. La història de la democràcia de més de 35 anys és una història de casos de corrupció, malauradament. No només, però sí que n'hi ha hagut. Llavors, què es pot fer? Per exemple, limitar les donacions, no sé, més transparència a l'estil dels Estats Units... alguna recepta donarien vostès? Ja sé que és difícil, eh? Els hi plantejo una qüestió on...
I de cop i volta.
No tenim el fòrmula.
Quan el govern no se la treu del davant des de fa no sé quants anys, no? De cop i volta quina solució posem?
Una cosa acordada entre tots, perquè de casos han tingut tots els partits i potser haurien de reconèixer-ho més humilment tots.
Ah, exacte.
Senyor Oliveres.
No conec cap solució.
Vostè ha parlat de reforma radical de la llei de partits polítics.
No tant del finançament. Jo tinc l'impressió que és que tota l'estructura política ha d'anar canviant, i entre altres coses, perquè aquest funcionament a través dels partits comença a ser una mica obsolet, tinc l'impressió. Però, en fi, la qual es demostra amb el que deia ara, doncs això m'acasta la paràlisi legislativa. No tenim una acció política davant de problemes gravíssims que en aquest moment els analitzem i veiem que tots requeririen una resposta ràpida de tipus legislatiu, pel que fa a l'atur, pel que fa doncs a la caiguda de les pensions, pel que fa a la sanitat, pel que fa a una sèrie de coses, i en canvi al respecte de tot això no sembla que hi hagin masses actuacions, només t'han donat voltes i voltes, i quan parles amb els polítics moltes vegades et diuen que ja estan avorrits, que en el Parlament no fan altra cosa que discutir això. Per tant, jo penso que cal una reforma més en profunditat, però no em facin dir com, perquè no soc politòleg.
En canvi, vostè sí que lidera, juntament amb la religiosa Teresa Forcades, un projecte que es diu Procés Constituent i que, per cert, va celebrar una assemblea diumenge passat a la Salle Bonanova de Barcelona. Ens pot explicar alguna cosa d'aquella assemblea?
Sí, vaja, no sé si està...
Els altres poden dir la seva, també.
Ens agrada molt escoltar el company, sí.
Ja hem portat 3 mesos d'existència, pensem que ens van presentar el dia 10 d'abril, i ara, després d'haver fet al voltant d'unes 80 o 90 assemblees locals arreu de Catalunya, ens va semblar que valia la pena de consultar a la gent amb la que havíem tingut tractes perquè ens inspiressin de cara amb el que serà una mica el nostre contingut. El contingut fins ara estava molt primet perquè es reflectia en un full de 10 punts, però ens sembla que això evidentment no és suficient, tot i que inspira una mica quina és la nostra voluntat, i aleshores calia trobar-se. I el que vàrem fer la setmana passada és cridar a aquells que des de diferents poblacions, potser excepte Barcelona, a Barcelona pensem entrar al mes d'octubre, excepte Barcelona, que des de comarques ens han anat doncs ajudant, els vàrem cridar, la resposta va ser excel·lent, perquè 1.000 persones varen venir en aquesta trobada. Aquestes 1.000 persones es van repartir en uns 20 grups de treball. Tenim 10 punts del manifest, per tant, diguem-ne, 2 grups per cada punt del manifest. I des de que vàrem arribar i que va començar després de l'assemblea inicial, cap a les 11 del matí, fins que vàrem plegar a les 6 de la tarda, cadascú d'aquests grups van expressant quina seria la seva voluntat, quins serien els seus desitjos. Ara tenim un grup de gent voluntària esplèndida que està recollint totes aquestes opinions, perquè això porta una feinada informàtica considerable. Ara això ja ens permetrà introduir-ho per perfeccionar el nostre programa. També durant l'estiu farem un parell de reunions de caràcter intern per definir l'estratègia de treball, i després, si no falla, i ja em permeto anunciar-ho, el dia 13 d'octubre tenim la voluntat de fer una presentació pública a Barcelona, que entenem que haurà de ser una mica multitudinària.
Per cert, el 13 d'octubre és una data que coincideix amb una beatificació massiva a Tarragona, però bé, això... a vegades són inevitables, aquestes coincidències.
També sortiran
no
santificats.
No ens beatifiquin a nosaltres, no hi ha problema.
Sortiran santificats, doncs.
Com que anem treballant amb les previsions, els periodistes a vegades tenim això. En aquest moment, segons la web, hi ha més de 41.000 adhesions al Procés Constituent de Catalunya, i li agraïm a Arcadi Oliveres que ens ho hagi explicat avui. Potser aclarim que no és una fórmula reactiva a la corrupció només, però en aquests moments potser la gent està molt sensibilitzada amb iniciatives com aquesta, no?
Bé, és intentar donar una altra cara a la política, que no és l'única iniciativa que hi ha, estan sortint arreu plataformes, això que ara s'ha posat de moda dir-ne, que no m'agrada gens la paraula, marees i coses de l'estil,
sí.
I déu-n'hi-do les coses que estan sortint aquí i arreu de l'Estat. Per tant, hem d'estar contents que la gent vulgui dignificar una mica més la política.
Del que ha dit Arcadi Oliveres sobre Procés Constituent, o del que pot ser la reacció social davant aquesta mena de paràlisi o de manca de reformes polítiques i legislatives?
Diria que és un glot d'aire, no? És com respirar una miqueta més pur, per dir-ho d'alguna manera, no? Dones aquesta porta de sortida, quan sembla que tot aquí tot és negre, no hi ha res més, dius no, encara hi ha el polis, no?, de política, de polis de gent, encara s'està movent per la pròpia ciutadania, i això crec que és bo, és una esperança. És que si no apaga i vámonos.
Jo penso que és bo, i jo penso que el gran desafiament que hi ha ara, que jo comparteixo el fet aquest que deia l'Arcadi, doncs, que hi ha moltes realitats, diguéssim, cíviques, socials, que es mouen en diferents àmbits, doncs, ciutadans, socials, cívics, socials. Jo penso que el gran desafiament és com tot això incidirà, diguéssim, en la vida política a través de els partits que hi ha o nous partits. Jo penso que aquest és el pas en què en aquest moment cal treballar, no? Perquè el problema és aquest feedback, diguéssim, no? Entre aquest col·lectiu, i penso que en la vostra proposta hi ha aquesta idea, no?, de constituir això com una alternativa, no? Però hi ha tants camins, no?, d'incidència amb els partits, de creació d'altres, etcètera, etcètera.
En tot cas, s'ha de canalitzar una mica aquesta relació i aprofitar cadascú el paper que té en aquesta situació, perquè la societat civil s'ha mogut i quan es mou se l'ha d'escoltar. I jo, que he treballat molt en temes d'aquest tipus, moltes vegades, penso que és bo que hi hagi aquest moviment, però és bo que estigui ben canalitzat, perquè si no llavors perdrem
energia pel camí.
Exacte, no s'ha de perdre energia, s'ha de trobar canals de comunicació, s'ha de trobar relacions i d'aquesta manera poder treballar tots, cadascú amb el seu paper. Jo, com que he estat en centres escolars, teníem una junta de govern que cadascú li tocava el paper que tenia que fer. I llavors així funcionava. Quan algú volia entrar en el paper de l'altre, ja hi érem. O sigui, jo poso aquesta... Com que sóc gran...
No, jo et diria que l'avantatge total és els personalismes, sí, i a mi em tranquil·litza molt que al capdavant hi ha gent que està donant la cara, no són persones que estan buscant el seu... No tenen un ego així d'aquells gruixuts que només volen el seu protagonisme, sinó que són dues persones amb el seny, no? I que et donen confiança.
No és per posar-se medalles, sinó per treballar pel
exactament.
País.
Sí, sí.
També li he de dir, senyor Arcadi Oliveres, que tant la persona de vostè com la de Teresa Forcades, doncs no sempre compta amb l'elogi de tothom, també hi ha gent crítica.
I tant.
També vostès s'han compromès a no encapçalar cap candidatura, ni vostè ni la religiosa benedictina Teresa Forcades.
Sí, efectivament, una mica, no únicament no encapçalar cap candidatura, que això ho varen dir ja en el manifest inicial, sinó també, paulatinament, i a mesura que el procés vagi progressant, anar-nos en retirant cada vegada més, perquè tampoc és bo que una cosa com que sigui de base democràtica i funcionament, com en diem, des de baix, tingui un encapçalament de persones. Entenem que de mica en mica, jo estic esperant ferventment que després d'aquest procés organitzatiu es creï el que em podria dir una junta directiva i que nosaltres ens permeti retirar-nos una mica seri, perquè no volem pas abandonar el procés, però que la gent ho vagi animant, cosa que també algú ha criticat, perquè de sota llanceu la pedra i amagueu la mà. També tot és possible, però vaja, de totes maneres,
però amb tot, Arcadi, no creus que és important que hi hagi un lideratge?
Potser sortirà, no?
Jo crec que la imatge del líder
és fonamental.
És fonamental perquè la cosa mantingui. Sí. I em remeto, i potser m'equivoco, però em remeto als fets del 15M. Sí, va haver-hi una gran energia de gent, però jo crec que faltava com un líder. Per molts, el líder va ser tu. O sigui, la imatge que dones quan parles del 15M és l'Arcadi Oliveres, no? Però tota aquella energia faltava com una canalització. Tenim una Ada Colau, ens va sortir d'aquí, però si les persones, o sigui, no tenen la figura del líder, aquí continua, aquí seguir, es difumina tot pel mig i et surten molts falsos líders de vegades, no? I jo crec que és important que hi hagi un punt referencial.
Cadascú el seu paper.
Sí, exacte. No és dolent ser un líder.
No.
No és dolent. I tenir un punt referencial jo crec que és bàsic. No sé, és amb la meva imatge.
Saber treballar en equip, havent-hi un líder, el líder no ha de ser el que mani del tot, sinó que ha de ser el que condueixi i el que coordini.
El que aglutina.
El que aglutini. Per tant, doncs, és bo que hi hagi un líder, però també és bo que cadascú entengui que treballar en equip és el millor que es pot fer. I jo també ja t'he parlat des d'un altre punt de vista
social. Sí, abans.
He parlat doncs de la necessitat de que les institucions es posem d'acord per treballar sobre el bon tracte a la gent gran i el maltractament. I ens hem posat d'acord. I així funcionarem bé. Cadascú amb els seus papers, mirant que cadascú no es posi la medalla de l'altre, però cadascú la seva parcel·la i el seu treball, perquè si no, llavors també et difumines, perds el caràcter de
però això és maduresa democràtica, jo crec.
Sí, clar que ho és.
I és bo, i hem d'anar cap aquí.
Sí, clar.
I si no, no en manté res, tampoc, eh? Allò del servei a la societat no l'entenem.
Avui a la tertúlia ens acompanyen la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, el responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, Jaume Castro, l'economista Arcadi Oliveres i també la comissionada de gent gran d'Alcaldia de Barcelona, Assumpció Roset, que ens ha parlat precisament del tracte a la gent gran, un tema social que ara en els últims minuts tractarem breument juntament amb un nou projecte de la Federació Catalana de Voluntariat que Francina Alsina ens vol comentar. Però abans... entrem, si volen, a comentar alguna cosa del que és el cas Bárcenas i de com pot acabar tot això després de, per exemple, noves revelacions que fa avui, en aquest cas, el diari El País. Sembla que van sortint des de tots els mitjans. Aquí, què creuen que pot passar? El PP, mentrestant, es replanteja l'estratègia i podria ser que acabés compareixent Mariano Rajoy els propers dies al Congrés.
No m'ho creuré. A través d'una pantalla de plasma o en directe?
Si és al Congrés, serà en viu, no serà a través d'una pantalla.
Crec que hem d'esperar el que passi, perquè ens aconteixi més. Nosaltres no tenim capacitat de decidir. Per tant, hem de veure i ben ferms en la nostra postura i a partir d'aquí, doncs, veure què passa. Però, bueno, aquí hi ha molts interessos creats i és molt difícil de vegades arribar al punt màxim o al punt més important del tema que es tracti.
Mm-hmm. A mi el senyor Rajoy no em mereix, evidentment, cap credibilitat, però és que els que l'acusen tampoc. És a dir, que darrere de totes aquestes acusacions, a part del que pugui dir el diari El País, hi ha sigut des del primer moment l'actuació d'un personatge impresentable, que es diu Pedro J. Ramírez, i que dirigeix el Mundo des de fa molts anys, tampoc em mereix gaire credibilitat. I em pregunto a qui representa aquest tal Pedro J., perquè potser darrere seu doncs, hi ha personatges tipus Esperanza Aguirre, o encara pitjor, José María Aznar, que sí, si són aquests, segur, s'han fet la lletra del
nom
i anem apanyats. De manera que, evidentment, el senyor Rajoy no mereix que confiança, però potser podríem dir que el remei és pitjor que el malaltí.
Mira, cas, això mateix m'ho va dir un militant del PP, de dir, és que fa molta... Jo tinc molta por, perquè si... jo pensava, però si m'ho està dient una persona del partit, perquè, clar,
i el Mundo té
si
fama
cau,
de ser un diari proper al PP.
Diu,
té fama
és que qui ens vindrà pot ser molt pitjor. I vaig pensar, Déu meu, i m'ho està dient una persona del partit. Per tant, fins i tot dins del partit, o sigui, la brama que corre és que hi ha el senyor que tu acabes de dir. Perquè, clar, que em digués ell mateix és que em fa molta por i no m'ho puc creure.
Aquí hi ha hagut,
no?
A més, un protagonisme fins i tot personal que no s'havia donat altres vegades, de Pedro J. Ramírez anant als tribunals a portar papers i revelacions. Home,
i a les emissores d'aquest país nostre, cada dia, trucant-lo, i quan, temps enrere, era el dimoni en banyes. I ara cada dematí el tens en directe i allà...
Nosaltres no ho hem fet per això, però vaja.
Però vaja, la nacional d'aquest país sí que ho ha fet. Sí, cosa que també m'ha deixat una mica distreta, no? Dius, ostres.
El que justament en aquesta línia és preocupant és que això demostra i es veu que aquí sortiran un munt d'enveja, represàlies, o sigui, que no coneixem i que és un camp minat i perillós, no?
El primer toc per mi va ser la intervenció del senyor Aznar quan es va posar amb en Rajoy. Aquesta va ser el tret de sortida. Exacte. I a partir d'aquí tot l'altre està lligat d'aquesta manera. Mm-hmm. Perquè fixeu-vos el que surt al periòdico, que surten tots els diners que han cobrat i els senyors Aznar li posen un interrogant.
Mm-hmm. Queda com més lliure.
Clar, i era la seva època, quan ell estava en el govern.
Sí, sí. Mm-hmm. És un fre i ell ja està preparant-se per sortir a la palestra perquè tots els altres ja estan tocats. Mm-hmm. I ell no.
Bé, doncs...
Quina por.
Avui hem parlat de corrupció. El senyor Arcadi Oliveres ha dit això, que cada 5 temes, 4 són de corrupció, és la realitat, no la podem amagar. Avui, abans de la tertúlia, Maria Assumpció Roset, de l'Ajuntament de Barcelona, comissionada a l'alcaldia de gent gran, ens ha explicat una mica el que és el protocol de bon tracte a la gent gran.
Bueno, vegades... els he explicat la mesura de govern que hem...
Per millorar-lo, exacte.
Per millorar, per una banda, la sensibilització de la societat, que és important que la gent gran no estigui considerada com un infantilisme com persones passives, sinó que han d'intervenir. En segon cas, la formació dels professionals, que fa falta per situacions que no flagrants, però tant costen més d'identificar, i estem en aquesta línia, i finalment el protocol corresponent, en la qual cosa aquest protocol introdueix elements innovadors com és amb la determinació del grau de dependència, amb els PIA, amb el programa Radars, també amb el telèfon d'informació, que es formarà els que atenen aquest telèfon perquè puguin derivar convenientment, amb la coordinació amb altres institucions, de manera que tots treballem en una mateixa línia. Hi ha un protocol de la Generalitat que és el MAR, però nosaltres com a Ajuntament tenim el nostre especialitzat amb les nostres qüestions i que, d'alguna manera, el que volem és bon tracte a la gent gran, bon tracte entre tots, gent gran per l'altra gent i gent gran, o sigui, rebent i donant, perquè d'aquesta manera tindrem aquesta societat que Europa vol pel 2020. Ja veurem si l'aconseguim.
Mm-hmm. Sobretot tenint en compte que estem en una societat que és envellida,
Sí.
Perquè diria que l'estat espanyol...
Pues precisament les persones grans, el 30% de les persones grans serà el 2020 igual al 30% de joves.
I a més, cada cop tenim més gent gran amb, sí, bones, amb bona salut, en bon estat.
Sí, és
la comunitat de Sant Egidi també ajuda en gent gran, oi?
Sí, aquests dies precisament estem en vacances amb moltes persones grans i em sembla que són iniciatives molt importants perquè és un problema que anirà més, sí, no? I a mesura que passa el temps, doncs, diguéssim que, tot i que l'esperança de vida augmenta, és paradoxal que a qui és gran doncs, se li envia aquest missatge subtil de dir ja no és útil, aparta't. I això, evidentment, és una, és un clixé, és una imatge que hem de contrarrestar, sí, sí, perquè és tot el contrari.
Hi ha un pla municipal, exacte, com en la mesura de govern, hem introduït elements que l'any passat, l'any 2012, que va ser l'any de l'envelliment actiu, vam mirar doncs, que també... I és difícil fer aquests canvis, però jo crec que estem en el bon camí en aquest moment. La gent gran, hem fet, hem tret un document al Consell Assessor de la Gent Grans i, per tant, entrem amb... I també amb corresponsabilitat, perquè ha d'haver-hi corresponsabilitat en aquest punt. Drets i deures de tothom, tan grans com joves.
A més, tots... aspirem a fer-nos grans, no? Ja està en plenitud de facultats.
Bueno,
exacte, alguns ja ho som. Vostè, exacte, des de la seva condició de persona ja d'avançada edat, està predicant amb l'exemple.
Home, no digui avançada edat, eh? Això tampoc ho digui.
Ni tampoc tercera edat?
Tampoc.
Tampoc.
No, nosaltres, en tot cas, la persona gran és una persona més de la societat i se li diu sèniors, que sembla que sigui més bufó. Però, en el fons, doncs, el que jo predico és que tots estem en una societat i tots hem de participar dins de les nostres capacitats.
Bé, i per... Sí, digui, perdoni.
Sí, no, no, jo és que quan em disparo així...
No, tranquil·la. I també perdoni que de vegades el llenguatge ens traeix, quan diem edat avançada...
No passa res, hi ha de tot, hi ha de tot.
Exacte.
Bé, ara s'ha posat a dir-ne iaios, oi?
No, això sí que ja no,
Això ja no.
Però avis i àvies sona simpàtic a vegades en molts llocs,
en els pobles. Sí, però no totes les persones grans són avis o àvies.
Clar.
I llavors...
Es diu en sentit figurat, també, no?
Sentit figurat, exacte. L'avi,
l'avi Lluís, l'avi Manel...
La qüestió és que se'n parli i que se'n parli bé.
I tant.
Li diguis avi, àvia o el que sigui.
O com sigui. Bé, i avui, per acabar ja, Francina Alsina ens vol parlar d'una iniciativa que es diu Mercat Social. En què consisteix?
Bé, és una botiga virtual, però que diríem que és el més solidari que existeix en el nostre país. Des de la federació que hem d'impulsar aquesta pàgina, en la persona, o sigui, d'entrada només tenim dues entitats, però la intenció és que se'ns en sumin moltes més, en les quals aquestes entitats fan producte, o sigui, n'hi ha d'inserció laboral, pràcticament, i llavors, a través d'aquesta pàgina web, tu pots fer una compra com a qualsevol botiga virtual. Llavors, aquest domini el té la federació, l'estem controlant nosaltres, i per ara tenim dues entitats, Aret, que és una entitat que es dedica a la inserció de dones que estan a la presó, i té el que s'ofereix és tant lo de textil, que és el que se'ls ensenya a fer, o l'altre és tenen l'escola d'hostaleria i fan càterings, tal, que es diu Salta, l'empresa. Llavors, des d'aquí tu pots entrar i encarregar els teus càterings, també tenen servei de bugaderia i tal. I l'altra entitat es diu Yamuna.
Fundació Yamuna.
Fundació Yamuna, exacte. Que és una entitat que té una cooperativa de dones a Madagascar, mal que se'ls dona feina, bueno, hem constituït elles soles aquesta cooperativa i els productes que es fan a la cooperativa es venen aquí a Barcelona. I tu els pots comprar a través d'aquesta pàgina web. És mercatsocial.cat.
Mercatsocial.cat és el nom de la web, el domini, mercatsocial.cat. Qui vulgui, doncs també sabent que fomenta el comerç just i els criteris socials, no? A l'hora de...
I ara estem, fa una setmana només que ha sortit a la llum, estem encara com una mica en període de proves, però sí que animem a totes aquelles entitats que ens puguin garantir que tinguin un estoc que puguin servir, perquè, clar, aquí la persona entra, veu el producte, nosaltres des de la federació ja ens encarreguem, o sigui que les fotografies ens les enviïn de qualitat i ja ens en encarreguem de muntar la pàgina, de fer-ho atractiu, perquè el que entri pugui accedir fàcilment a tots els productes i pugui fer aquesta compra online.
Ho deixarem aquí. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia, tots quatre. Ja veu, senyora Cadi Oliveres, que al final hem compensat una mica, que no sigui tot corrupció.
Exacte.
Que també sí, tenim sí, signes d'esperança.
Ens hem d'alegrar. Eh?
Avui amb Arcadi Oliveres, amb Maria Assumpció Roset de l'Ajuntament de Barcelona, que li agraïm especialment la seva presència, també amb Francina Alsina i amb Jaume Castro, a tots. Fins la propera, que serà després de l'estiu. Bon estiu, perquè aquesta és l'última setmana de la temporada. Moltes gràcies per la participació avui i tota la temporada.
Igualment a tots.
Ens renovareu per l'any que ve o doncs, com ho tindrem?
Doncs sí, nosaltres per part nostra sí, però ja veurem.
Això és millor que el Barça, eh? Aquí no hi ha problema amb contractes.
Adéu-siau a tots.
Vale, bon dia. Bon dia. Tothom i bon estiu.
Gràcies. Molt bé, senyora Roset. Passen 4 minuts de les 9, ara tindrem els titulars amb la Sara Cruz, després la secció plusvàlua del primer cafè, l'última també de la temporada, amb Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. També tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló i més temes fins a les 10. Us esperem en aquesta segona hora.
Hola, molt bon dia. El president del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, hauria pagat quotes de militant al Partit Popular. És el que assegura en l'edició d'aquest dijous el diari El País, que explica també que el president del Constitucional està inclòs en la llista d'afiliats i donants del PP, les aportacions als quals serveixen per sufragar les despeses del partit. Aquesta llista en què apareix Pérez de los Cobos forma part del sumari del cas Bárcenas. Segons hem sabut aquest matí, el presumpte pederasta de Castelldans, David Donet, s'ha quedat sense advocat. La lletrada que fins ara portava la seva defensa ha renunciat al cas per qüestions, diu, professionals. Donet està acusat, recordem, de tinença de pornografia infantil i ara falta confirmar també si se l'acusa d'abusos de menors. A més, s'investiga quina relació tenien els 14 menors acollits pel presumpte pederasta des de l'any 97 en els delictes que li imputen. Mentrestant, la policia continua la recerca d'un altre imputat en aquest cas. De l'exterior, Grècia acomiadarà 15.000 funcionaris entre aquest any i l'any que ve. El Parlament grec ha aprovat per majoria absoluta un altre paquet de retallades reclamades per la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional per poder desencallar noves ajudes econòmiques. Això implica acomiadar 4.000 funcionaris aquest any i 11.000 l'any vinent. De moment, milers de grecs s'han concentrat ja davant del Parlament per protestar contra les contínues retallades al país. Tornem a casa nostra perquè el Departament de Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, per la forta inestabilitat prevista a tot Catalunya per les afectacions que es preveu que se'n poden derivar. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 67 trucades relacionades amb l'episodi de pluges durant aquesta nit passada. I en esports, Leo Messi, encarregat d'atendre i els mitjans de comunicació, va comparèixer tranquil i amb moltes ganes de començar la nova temporada. També va afirmar que la reincorporació de Neymar a l'equip només pot ser una bona notícia, però va evitar, això sí, parlar de la polèmica entre Tito Vilanova i Pep Guardiola. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem, com sempre, amb més informació a les 10. Fins ara.
Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església. Estiu. Estil. Estel. A partir del 22 de juliol, temporada d'estiu a Ràdio Estel. Escolta la teva música, escala fins als millors intèrprets, esfuma't cap als ritmes que t'agraden. A partir del 22 de juliol, el teu estiu, el teu estil, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Com la llet marca Hipercor, sencera, semi o desnatada, un litre val 77 cèntims.
Però si en compres 6, el litre surt a només 64 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor. I també a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Quatre minuts i serà un quart de deu. Comencem l'últim plusvàlua del Primer Cafè de la temporada, avui amb un to especial, amb un to de balanç, perquè nosaltres en aquest espai hem intentat ajudar-vos, amics oients, a tenir diferents orientacions sobre el que és el consum, aquesta pràctica i aquesta necessitat que tots tenim en la vida. Hem de consumir perquè hem d'adquirir productes, béns i serveis que de vegades són de primera necessitat i de vegades no tant, però que sempre ens ajuden a viure i a mantenir l'activitat diària. Ens acompanya, com sempre, la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua. Hola, bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
Avui també últim Plusvàlua de la temporada.
Exacte, ens acomiadem amb un programa, després anunciarem de què parlarem fins la temporada que ve.
I com que durant tots aquests mesos i cada dijous hem tingut amb nosaltres l'Agència Catalana del Consum, que ens ha donat consells per tenir en compte en molts àmbits, avui saludem el seu director, que és qui la majoria de les vegades ha anat venint a aquest espai. Senyor Alfons Conesa, bon dia.
Molt bon dia.
Bé, no sé, podem començar, si et sembla, Carla, preguntant-li al senyor Conesa com definiria el consum, el mateix concepte de consum com a gran paraigua de drets i deures de les persones?
Bé, jo crec que hem de partir d'un principi bàsic, que és que les persones no som autosuficients. Per tant, vol dir que necessitem d'aportacions externes per poder subsistir, per poder viure, per cobrir les nostres necessitats. Per tant, el consum què és? És tots aquells aspectes, des del punt de vista material, com poden ser productes, però també des del punt de vista de serveis, que necessitem per, no només per viure, perquè consumim contínuament, pensem que ens consumim des de que ens llevem fins que ens anem a dormir, però és que mentre dormim també consumim l'oxigen de l'aire per poder viure. Per tant, el consum està completament integrat amb la persona humana i el trobaríem des del principi, des que el món és món, que consumim. Per tant, són totes aquestes aportacions que nosaltres necessitem per poder viure, per poder desplaçar-nos, per poder cobrir totes aquelles necessitats que el dia a dia ens porta.
Senyor Conesa, a Catalunya tenim una institució que no tenen molts països europeus, com és l'Agència Catalana del Consum. Ja no parlem de països d'altres àrees del món. Què fa exactament? Quina és la funció de l'Agència Catalana del Consum?
Bé, si hi ha un tema que tenim plenes competències a Catalunya, o sigui, la Generalitat, és el tema de les competències en consum. Això, per l'Estatut, ens transfereix aquesta competència en exclusiva. Aleshores, en el seu moment, doncs, el govern de la Generalitat va crear el que és l'Agència Catalana de Consum perquè fos l'òrgan que gestionés, controlés i portés tot el tema relacionat amb no només la defensa, sinó els conflictes que hi podien haver en el món del consum. Per tant, la missió de l'agència és la defensa dels drets dels consumidors i també el control de la disciplina de mercat. Per què? Consumidors ho som tots. Tant les persones que no som empresaris com les persones que són empresaris. Perquè els empresaris, en el moment en què surten de la seva empresa, també es posen el barret de consumidor. Gran consumidors ho som tots i, per tant, aquesta és la missió, és defensar els drets dels consumidors i la disciplina del mercat perquè no hi hagi doncs, competències deslleals, perquè les empreses compleixin doncs, tota la normativa i d'aquesta forma hi hagi una relació de consum equilibrada, d'igual, entre la persona que produeix productes o que ofereix serveis, i aquella que és l'empresari, i aquella persona, la persona consumidora, que consumeix aquests productes o és usuari d'aquests serveis.
Durant aquesta temporada, senyor Alfons Conesa, hem parlat de molts temes sobre consum, des de la reparació de vehicles fins a la venda a domicili, passant per la seguretat en els aliments o temes de telefonia. Senyor Conesa, quins són els principis bàsics que hem de tenir en compte a l'hora de comprar un producte o servei?
Bé, jo diria que el principal principi que hem de tenir en compte és la responsabilitat. Perquè si nosaltres, quan consumim, ja sigui perquè comprem un producte o perquè contratem un servei o perquè ja estem consumint, ho fem amb responsabilitat, automàticament va tot lligat. Perquè pensem que, com deia abans, hi ha els drets dels consumidors, que tots els consumidors haurien de conèixer-los, però també hi ha deures. I el primer deure és conèixer els drets, perquè si no coneixes els drets, poc podràs exigir o podràs demanar o podràs actuar amb aquesta responsabilitat, perquè moltes vegades no saps si allò que t'estan oferint o de la manera en què t'ho ofereixen o aquella informació que et donen és correcta o no és correcta. Per tant, hi ha molts aspectes i potser per aquells que són el més normal, que és el que fem cada dia, que molta, que és comprar o agafar un servei. Els preus. Els preus han de ser sempre preus complerts. El preu total amb els impostos incloïts. El tema d'informació. Mirem-se bé les coses abans de comprar o abans de contractar un servei. Tota aquella informació que porta des de la publicitat fins a les característiques del producte. Els embolcalls o les etiquetes han de portar tota la informació. Per tant, llegim-nos-la, que quan nosaltres comprem una cosa és que la necessitem, quan fet amb responsabilitat, no comprem per comprar. Si és un servei, exactament igual. Contractem doncs, un servei de telefonia, mirem bé tota la informació i comparem amb altres ofertes que hi pugui haver-hi en el mercat. Quan nosaltres comprem, sempre demanem la factura, el tiquet, perquè és la nostra garantia si tenim després un problema. Pensem que si el producte que hem comprat no és correcte, tenim 2 anys de garantia, però l'única forma d'exercir aquesta garantia és poder demostrar que ho hem comprat. Per tant, hem de tenir un referent, i aquest referent serà doncs, la factura o el tiquet de compra. Per tant, hi ha tota una sèrie d'aspectes que, en el fons, si ens hi entretenim doncs, a mirar-nos els drets i a mirar doncs, tots aquests aspectes de lo que hem de fer en el moment de fer una compra o de contractar un servei, tots són molt de sentit comú. I que, per tant, si tenim aquesta precaució i aquesta responsabilitat, ens estalviarem molts problemes i segur que actuarem doncs, completament com a consumidors responsables.
Durant tota la temporada heu tingut, amics oients, sempre les línies obertes del nostre telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Diem el telèfon perquè avui també estan obertes aquestes línies per si voleu plantejar qualsevol tema de consum. El senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. 93-409-2772.
Potser, senyor Conesa, un dels temes que més ens ha sorprès aquesta temporada dels que ens ha presentat és el dret que tenim tots a desistiment. Expliqui'ns una mica més, per deixar clar als nostres oients, quin és aquest dret.
Bé, aquest dret, que és un dret que moltes vegades pot ser desconegut, però que és imprescindible per una sèrie, doncs, de comerç, com és el comerç electrònic. Tot aquell consum, tota aquella compra, tota aquella contractació que es fa fora de l'establiment comercial, o sigui, a distància, ja sigui via internet, ja sigui, doncs, perquè s'ha anat amb una excursió i ho han ofert, ja sigui perquè algú ha vingut a casa i ens ha ofert una cosa i al final, doncs, ens l'hem quedada, o hem fet un contracte, no sé, doncs, d'una subscripció per una col·lecció de llibres, qualsevol tema d'aquests. Clar, quan es tracta de comerç a distància, lògicament, si és a través d'internet, és una pàgina web on tenim tota una sèrie d'informacions, però després ens podem trobar que quan arriba el producte o quan arriba el contracte no s'ajusta exactament allò que nosaltres hem dit. Igualment, si fem una contractació, per exemple, per telèfon, amb temes especialment de telefonia o que fem una compra per telèfon, exactament igual. Aleshores, vol dir que tot allò que fem fora de l'establiment comercial, o sigui, a distància, quan ens arriba, nosaltres tenim dret, sense necessitat de donar cap excusa, sense cap cost, sense res, de desistir d'aquella compra. Lògicament, sempre quan nosaltres rebem el producte a casa i no s'ajusta al que hem comprat, nosaltres tenim 7 dies per retornar-ho, sense cap càrrec i sense haver de donar cap justificació. Si es tracta d'una contractació, en el moment en què nosaltres rebem el contracte a casa, també, exactament, tenim aquests 7 dies per poder-ho fer. A més, és que el Codi de Consum ja diu clarament que totes les compres o totes les contractacions que es fan, doncs, fora del domicili habitual, o sigui, a distància, conjuntament amb la informació, la compra, el contracte, hi ha d'haver-hi el que és, doncs, precisament, la informació del desistiment, informant d'aquests 7 dies que té tothom, doncs, per tornar-ho. Perquè pensem que si això no es fa, si no s'informa, automàticament aquests 7 dies es converteixen, doncs, en 30. Per tant, això totes les empreses ho han de tenir molt clar d'informar i els consumidors ho hem de tenir molt clar, aquest dret que tenim, perquè moltes vegades pot ser aquella persona que truca a la porta a porta freda en una casa que té, doncs, molt do de gens i que la persona aquí allà, que pot ser, doncs, una persona gran, no, sí, però que li pot explicar i al final li ha vengut, doncs, una cosa que després, quan ha marxat, es dona compte, quan arriben els fills, de què no necessitava. Automàticament, això, tant si és un contracte, com dèiem abans, per una subscripció, doncs, la que sigui, o una compra concreta, té 7 dies per tornar-ho.
També durant aquesta temporada ens ha parlat Alfons Conesa diverses vegades de l'arbitratge, aquest gran instrument que té l'Agència Catalana del Consum per, quan hi ha problemes, no haver de recórrer sempre als tribunals, aquest organisme d'arbitratge de consum.
Bé, dintre de les relacions de consum, doncs, no tot sempre és flors i violes. Clar. Hi ha moments en què hi ha temes, doncs, que poden portar un conflicte. Aquest conflicte es pot solucionar de moltes formes, perquè a vegades són conflictes importants. No es tracta només pura i simplement de que aquella persona, doncs, que ha comprat una peça de roba i resulta que té una tara, o que ha comprat un aparell elèctric i no funciona. Que això moltes vegades es resol ja directament entre la pròpia empresa i el consumidor. Però hi poden haver-hi coses molt més importants, com algunes que les estem patint i que tenim en aquests moments resolent. Temes, doncs, que poden afectar l'economia i els interessos econòmics importants de les persones, com ha sigut tot el tema de les preferents. Bé, l'arbitratge no és res més que un sistema extrajudicial per resoldre els conflictes. Vol dir que, en comptes de seguir una via judicial que és cara i que també és lenta, a través de l'arbitratge, que es basa en dos principis, que és el principi de la gratuïtat per a les parts, eh? I el principi de la voluntarietat també de les parts, lògicament les dues parts s'hi han de venir per anar a l'arbitratge, es resolen molts i molts conflictes. El procés és, diguéssim, es demana doncs, una reclamació. Primer de tot es fa un procés de mediació, buscant la via de que a través d'una tercera persona, que és el mediador, posi a les dues parts, doncs, no només en contacte, sinó en buscar un consens per trobar-hi una solució. Si això no és possible, sempre es pot anar a la via arbitral si accepten les dues parts. Un dels temes, que és el que dèiem abans, que està resultant i creiem que està donant un resultat important, és el tema de tot el problema de les preferents. Des de l'agència portem tot el que fa referència...
Un tema clau, en el que des de l'agència s'està treballant i s'ha treballat
i tant,
per fer una diferència.
I tant, perquè a través de l'arbitratge s'ha aconseguit doncs, que molta gent que tenia doncs, els seus estalvis i que es va trobar en un moment determinat que aquests estalvis van passar, de la forma que sigui, perquè no se l'ha informat bé, perquè se l'ha enganyat, perquè doncs, el tema no estava clar o perquè doncs, no hi ha ni documentacions o el que sigui, ha passat d'uns estalvis que podien ser aquella assegurança per un moment que tinguessis un problema o per aquella ajuda que podia ser doncs, a la pensió, a passar amb un producte insegur de gran risc com han sigut les preferents del deute subordinat. I aleshores, amb això ha suposat una pèrdua molt important perquè pensem que el dia 5 de juliol i per llei totes les persones que tenien deute subordinat o participants preferents els hi van canviar per accions de Catalunya Banc. Accions que no podien allò, perquè això era com una OPA que feia el Fons de Garantia de Dipòsits comprant totes les accions que s'havien bescanviat. Les persones que han bescanviat, moltes d'elles han tingut una pèrdua molt important de la seva inversió. Pensem que pràcticament les persones que tenien preferents s'han quedat amb una tercera part de la inversió, un 33,28%. Les persones que tenien deute subordinat perpetu es poden haver quedat entre un 38 i un 50%. I les persones que tenien deute subordinat de termini, aquestes s'han quedat amb un 77,58% de la seva inversió. Però, diem, ho han perdut? No, perquè anava acompanyat d'un altre aspecte, que era la sol·licitud d'arbitratge. Per tant, l'arbitratge continua. I totes aquelles persones que ho han sol·licitat i que l'entitat ho admeti, podran entrar a la via arbitral. En aquests moments portem nosaltres, de la primera fase, que són uns 11.000 arbitratges acceptats, en portem 7.131 de fets. Els altres hem hagut de fer una petita parada, degut a perquè tots aquests canvis significa que canvia una mica tot el context i, per tant, això fa variar la posició dels àrbitres, no en quant a les resolucions, sinó amb el tema de lo que és l'estructuració del laude, perquè abans reclamaven tota la quantitat, però no hi havia entremig el tema de que els hi han canviat per accions i han cobrat uns diners. Per tant, tot això és una situació. Però que tot això ho acabarem de resoldre. I fins avui, aquestes 7.131 laudes han sigut tots favorables en els reclamants, que han recuperat el 100% de la seva inversió. Això representa més de 133 milions d'euros que Catalunya Caixa ha tornat.
Sens dubte, això... un gran èxit per als consumidors, per tots els ciutadans
i això
persones.
Hem d'esperar que continuï amb la mateixa línia, perquè si tot el que fa referència a les sol·licituds d'arbitratge estan en la línia dintre d'aquests paràmetres, com hem anat fent, és d'esperar que els laudes segueixin la mateixa línia. I, per tant, aquells que han cobrat una part poden demanar la diferència.
Doncs amb el tema de les preferents, aquesta, podem dir, injustícia, no?, que s'ha fet amb molts petits estalviadors, molta gent que de vegades, doncs, per manca d'informació, Després han vist com els proposaven un producte financer que després no era ni una cosa ni l'altra, ni estalvi ni acció. Carla, hi ha més coses per comentar?
Sí, només recordem per als oients que potser ens estiguin escoltant que és preferents de Bankia i de Catalunya Caixa, sí, el que es gestiona des de l'agència.
No, a l'agència només gestionem els de Catalunya Caixa, perquè els de Bankia, que el dia 15 es va acabar doncs, el tema de la possibilitat de sol·licitar l'arbitratge, tot això es fa l'arbitratge des de la Junta Arbitral Central. O sigui, ho tenen tot centralitzat a Madrid. Nosaltres hem intentat entrar també en el tema de fer des d'aquí tot l'arbitratge que fa referència a tots els afectats a Catalunya, Caixa Laietana, alguns doncs, de Caja Madrid o de Bancaja, però de moment fins ara no ens n'hem sortit, vull dir, està tot centralitzat a Madrid.
Si els oients tenen algun dubte al respecte, poden acudir a la seva pàgina web, www.consum.cat, sí, o bé trucant al 012.
012.
Doncs sí, tal com em deies, Ignasi, només una pregunteta, perquè estem començant a notar la calor, tot i que ara ve, ara se'n va, amb aquestes pluges. Senyor Conesa, molt ràpidament, què hem de tenir en compte per aquest estiu, per si volem anar a la platja, si volem anar de viatge, què hem de tenir en compte a nivell de consum?
Bé, fa uns dies parlàvem dels productes de protecció solar.
Sí, per exemple, els productes de protecció solar, que lògicament s'han de tenir i s'han de portar, i lògicament s'han de posar, i pensem que s'han de posar almenys una hora, hora i mitja abans de prendre el sol.
Vull dir, no és el moment oberts aquest any, eh? Els
sí,
de l'any
sí,
passat
sí, no. No. Mirar les caducitats perquè es poden portar problemes doncs d'al·lèrgies...
O que no tinguin la mateixa efectivitat.
Però pensem que la platja, el tema és molt fàcil. Hi ha una indicació molt clara, que quan arribem ens hem de mirar, que és la bandera. Si hi ha bandera vermella, està prohibit banyar-se. Els riscos són importants. Hi poden haver onades de més de 2 metres, 2 metres i mig. Hi poden haver corrents.
Medusses
amb quantitat, i tant.
Aquesta n'hi ha.
Tinguem en compte això. I a més a més d'això, mirem a on hi ha el socorrista. Si hi ha bandera verda, vol dir, podem banyar per precaució. Precaució vol dir que les onades també són fortes, però estaran sobre un metre i mig com a molt, que hi pot haver-hi doncs, algunes medusses, però que no hi ha més medusses que aigua, per tant, anem amb cuidado, que la platja pot tenir alguna cosa, pot haver-hi alguna taca, que per tant, precaució. I si hi ha la bandera groga, vol dir que amb tranquil·litat ens podem
la
banyar...
La verda, vol dir vostè.
La verda, perdó.
Sí, tranquil.
Sí, sí. La vermella passat a la groga, era una qüestió d'assimilar...
els colors.
Els colors de la senyera, sí.
Per tant, la verda, que és la que vol dir, doncs, és com el semàfor, això.
Endavant.
Sí,
endavant, que no té cap mica de problema.
A mi amb el groc hem d'anar amb compte.
Amb el groc hem d'anar amb compte.
Sí, sí. Ara la prudència sempre és recomanable, també amb bandera verda.
Sí. No, això sempre, principalment amb el tema doncs, dels nanos. Vigilar molt els nanos, que vagin, encara que diguis, bueno, és que ja sap nedar i tot, però no, que portin les proteccions, que si es mouen per allà a la platja, que si aquelles proteccions, allò que porten aquells flotadors en els braços,
sí, els braçals aquells,
o si
cada any tenim algun disgust.
La bombolla molt aquella... que portin sempre una protecció perquè ells entren, surten, tal, i s'acosten a l'aigua, però no els hi perdem la vista de sobre.
Doncs bé, molts consells els que ens ha donat també en relació amb l'estiu el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa. Li agraïm molt la seva col·laboració avui i durant tota la temporada a ell i a l'Agència Catalana del Consum, també amb Albert Malià, que ens ha acompanyat altres vegades.
Jo em quedo una mica amb la frase de la temporada, substituïm el vull pel necessito.
Aquest és bàsic, i no només per la temporada, sinó que és per tot el dia a dia durant tot l'any. Canviem el xip, canviem el vull pel necessito. Consumim tot allò que necessitem, no pas tot allò que volem, perquè els recursos són escassos i els hem de cuidar.
Moltes gràcies, senyor Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana del Consum. Que tingui bon estiu i bon estiu també doncs, de consum responsable per a tots.
I tant que sí, perquè lògicament, si consumim, doncs el que fem és ajudar el país a crear riquesa i consumim de proximitat, que és el nostre entorn, la riquesa queda aquí, però torno a dir el que deia doncs, la Carla. Consumim tot allò que necessitem, no pas tot allò que volem.
Que vagi bé. Adéu-siau, senyor Conesa.
Adéu-siau.
Bon dia, gràcies.
Molt bon dia i molt bon estiu a tothom.
I a tu, Carla, doncs també t'acomiadem fins després de l'estiu, però ens dius per acabar els continguts del Plusvàlua d'avui, a les 8 del vespre.
Avui tindrem per acabar un programa molt interessant perquè introduirem una nova tendència en la política econòmica, que és l'economia del bé comú. I parlarem amb el senyor Julian Smith, partner i representant de l'economia del bé comú aquí a Catalunya, a casa nostra.
Que vagi molt bé aquest últim programa avui de la temporada. Fins aviat, Carla.
Moltes gràcies,
Ignasi. Gràcies a tu per tot. I ara, de seguida, més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Només fins al 20 de juliol, descomptes immillorables al Corte Inglés. Si necessites renovar els teus accessoris de moda, aprofita ara que tens un 60% de descompte en una gran selecció de bosses, eixarpes, mocadors i cinturons. No els deixis passar. 3 dies de moda al Corte Inglés, només fins al 20 de juliol.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Avui us proposem, us oferim el llibre La lluna de gel, un llibre de Santi Baró, que va guanyar el Premi Barcanova de Literatura Infantil i Juvenil. Si voleu aquest llibre, especialment si sou joves o si teniu algun fill, filla o net o neta que sigui més jove, aquest llibre de Santi Baró pot ser molt interessant, una història d'una jove que explica mitjançant un flashback d'una manera intensa i viva els seus orígens en un poble de la regió romanesa de Moldàvia. La lluna de gel, un llibre de Santi Baró, que està editat per Antaviana Nova, una col·lecció de Barcanova Editorial. La lluna de gel és el llibre que us oferim. Si ens truqueu al 93 409 2772, 93 409 2772, 72. Si ens truqueu, entrareu en el sorteig d'aquest llibre.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I ara, quan passen 7 minuts de 2:15, el comentari de l'actualitat avui amb Manuel Milià Mestre, consultor, empresari, periodista i exdiputat. Senyor Manuel Milià Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Hi ha una tradició llunyana a Mèxic que ha arribat fins a casa nostra, fins a incorporar-se al llenguatge habitual, que parla de la corrupció, i aquesta expressió es refereix a la corrupció. La corrupció te va mordida. En castellà és mordida, i els mexicans això ho saben tan clar i tan palès com la palma de la seva mà. Un dia em van parar a mi per la carretera, entrant a la ciutat de Mèxic, venint de l'aeroport, i el policia volia simplement la mordida. Va ser tan descarat, tan inusual per mi, que jo em va deixar cooptat, perquè a partir d'aquell moment, sempre que veia un policia, veia l'enemic. Aquesta petita anècdota demostra que els usos i costums s'instal·len en les societats i que acabem fent autèntiques perversions de la habitualitat, de lo normal. Tant és així que el que està passant en aquest moment, aquest diluvi que estem sofrint, que estem suportant a Espanya i també a Catalunya respecte al finançament dels partits polítics i la enorme corrupció que s'ha instal·lat a la xarxa mateixa, a la base fonamental del sistema democràtic. Avui a molts se semblarà una cosa normal, serà com un ritual com pels mexicans es paga la mordida per qualsevol cosa, per demanar un tràmit, per demanar un paper, per entrar a fer una fila d'accés a la fiscalitat pública, per un policia que te para pel carrer, sempre la mordida està a l'abast. I la gent ha sintonitzat aquest fet amb una normalització de lo que és la vida pública, la vida administrativa dels ciutadans. Crec sincerament que el que passa en Mèxic comença a estar ja al llum del dia a casa nostra. El cas Palau a Catalunya és una vergonya, una autèntica vergonya d'utilització d'institucions molt respectades de la vida ciutadana, de la vida cultural. Malmès ha inclòs, en aquest cas, el cognom d'una persona tan il·lustre com va ser el senyor Millet, el mestre Millet, fundador de la institució i de l'Orfeó. Veure que els cognoms ja no valen per cobrir certes garanties, trobar-se en que les gestions més innocents com són simplement suportar d'una manera magnànima concerts i iniciatives per part d'empreses privades, donar-se compte de que moltes vegades els vericuetos porten a buscar aquests camins, jo diria que perifràstics per utilitzar el llenguatge del llatí, a fi de comptes per tenir una benèfica contraprestació, i li poso tota la ironia a la benèfica, una benèfica contraprestació per trobar una satisfacció als interessos tan vulgars com són el negoci. La corrupció ja no és un fet anecdòtic, la corrupció és un fet absolutament apodíctic, està instal·lat en el sistema, està instal·lat en els partits, està instal·lat al si de tantes persones que cobreixen càrrecs en la funció pública. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, els joves pelegrins catalans ja esperen al Brasil l'arribada del Papa Francesc. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Amb aquest aire de matec, jueu arran...
Marina Rossell canta Mostaquí. Un disc excepcional que podràs viure en directe el proper 20 de juliol a Calonja en la inauguració del Festival Interludis. Concert de Marina Rossell al Festival Interludis el proper dia 20 de juliol a Calonja. Viu-lo en directe.
Nutrició i salut.
Tres minuts i seran tres quarts de deu. Parlarem en l'últim espai de nutrició i salut de la temporada sobre l'alimentació dels nostres nens i nenes a l'estiu i també de tot allò que podem fer per compartir el menjar amb ells. Moltes vegades en aquest espai parlem, i ho hem fet especialment amb èmfasi aquesta temporada, de la gran dimensió humana, de valors i d'un valor tan important com el compartir, que té el menjar, un menjar que ens alimenta, que ens nodreix, que és més recomanable per a determinades èpoques uns i per a altres uns altres, però que també estimula el que és la fraternitat humana. Ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, com és habitual els dijous, Maria Josep Rosselló, experta en alimentació i nutrició. Maria Josep Rosselló, bon dia.
Bon dia i moltes gràcies per aquesta entrada, perquè realment l'interès era absolut de fer veure que no és només parlar d'alimentació, sinó de valors. I crec que això és el que aquesta societat actualment necessita moltíssim.
Doncs sí, nutrició, salut i valors, podríem afegir, eh? De fet, la salut és un valor, també.
Exacte. Molt bé. Sí. Pues avui, efectivament, com estaves comentant, pues, hem pensat de parlar de l'alimentació dels nens a l'estiu, perquè estan a casa, perquè ara realment és quan entraran tots a formar part de la família, com aquell que diu, les 48 hores del dia, i perquè és un moment fantàstic per introduir-los a la cuina i per tenir activitats en comú. Jo crec que el concepte de l'activitat en comú a l'estiu es fa molt en colònies. Molts pares fins i tot es queden sorpresos, no?, de que poden estar 15 dies sense veure la televisió, sense, no?, un aparell electrònic davant, amb unes colònies i són feliços. Pues a casa també hauríem de buscar aquestes activitats, no? I des del punt de vista de l'alimentació, jo els recomanaria això, no?, que entrin a la cuina, que ens proposem treballar els aliments en comú amb els fills. L'estiu és una època molt propícia per moltes coses. D'entrada, perquè donem el missatge que és important que ells consumeixin dues fruites al dia. I les fruites d'estiu, com hem estat parlant al llarg d'aquest últim mes, sobretot, o dos últims mesos, és una fruita realment que ve molt de gust, que té molt color. Tenim fruites tan fàcils ara com la síndria, que dic tan fàcils perquè es fa un tall i aleshores els nens poden trossejar-la a trossets i preparar, no?, macedònies amb ella. I perquè a més són fruites que realment no els hi fa molta mandra menjar-les. Per tant, facin aquest propòsit de que els seus fills consumeixin dues racions de fruita diàries i així també aprendran que això s'ha de menjar amb aquest valor de l'aliment fresc, de l'aliment que li aporta vitamina C, que és aquesta vitamina tan important perquè creixin, perquè el seu organisme estigui ben fet, i els podem explicar, no?, que és com el ciment, aquesta vitamina, fins i tot perquè els teixits es vagin formant correctament o per tenir les defenses molt fortes. Per tant, per estar forts i protegits, dues fruites. Com sempre hauríem de dir, els nens han de consumir molts productes làctics. A l'estiu no s'han de deixar. I barrejar la fruita amb làctics és una idea fantàstica. Un iogurt amb trossets de síndria és molt bo. Els pares que volen també, pues, alleugerir la seva dieta també els ajudarà, perquè iogurt i síndria són dos productes. Als nens igual no els hi donarem desnatat, si els grans ho poden prendre desnatat. I si fan iogurt desnatat amb síndria, és un aliment superlleuger, però superlleuger, i que els ajudarà fins i tot a vegades als grans, no?, a perdre una mica els quilets. O si algun nen té aquest excés de pes, també estaria bé, no?, oferir-li alguna d'aquestes combinacions lleugeres. Per tant, els hi proposem això, no? Barrejar les fruites amb làctics o fer batuts, batut de llet amb fruites, pot ser un refresc d'estiu extraordinari, no? La llet freda, però en lloc d'afegir-li el cacau, li afegim unes fruites i fem un batut triturant-lo. Veuran que tot això els ajudarà, perquè veure com es transformen les coses, com aquella fruita trossets es barreja amb la llet, com quan barregen ells, perquè ho han de fer ells aleshores, un iogurt, que el vols ficar-ho en un bol i li afegeixen aquests trossets de síndria, el iogurt va agafant aquest coloret rosat. Bueno, doncs és tota una experiència. I podem parlar-li, efectivament, que està agafant un color amb un colorant natural, que és el de la síndria, no? Per tant, els recomanem molt que facin aquestes, diríem, iniciacions.
Doncs molt bé, més coses, més propostes per als oients. Aprofitem l'incís per recordar que sempre poden intervenir, i avui, últim programa de la temporada, tenint en compte que parlem d'un tema tan familiar com el menjar pels nens i el compartir, doncs si volen els oients poden dir la seva trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Encara teniu uns quants minuts per trucar. Endavant, Maria Josep.
Bé, també seria una època per fer, quasi m'atreviria a dir, la iniciació a les amanides, perquè costa, això de que els nens mengin amanides. Per tant, seria una època fantàstica per iniciar-los al producte de l'or i cru, no? El que fem nosaltres en forma d'amanida. Bé, els tomàquets estan de plena temporada, i aleshores gaudir d'un tomàquet comença per buscar l'olor que té el tomàquet. Per tant, també els recomano que part de l'alimentació comença la compra, pues que es portin a comprar, no? I poden apreciar la diferència d'olor que pot tenir un tomàquet amb un altre. Ara ens trobem en diverses classes de tomàquets. Estan a bon preu, és el moment. I aleshores comencem per aquí, no? Despertar-los aquest instint. Si tenen or, això ja és una experiència magnífica. Si tenen l'ocasió d'anar a agafar un tomàquet directament a l'or, això ja és el màxim, perquè aleshores és quan gaudiran d'aquestes olors tan realment delicioses que poden tenir els productes, no? I com fins i tot les mans ens queden impregnades d'aquests bons olors. El tomàquet és un bon producte per iniciar-lo, perquè és un dels productes que més pot agradar. I està clar que no farem una amanida amb trossos grossos, sinó del que es tracta és que l'amanida estigui trossejada petita, i aquesta amanida sempre li hauríem d'afegir productes que a ells els agradin, lògicament. Com també volem que no oblidin els llegums, perquè el llegum és un producte a consumir tot l'any, i moltes famílies pues, tenen el costum de fer-ho en forma de potatge, de guisat, no? de cuina calenta, però també es poden fer amanides fantàstiques amb llegum. Per tant, si agafem diversos productes d'amanida, aquí fins i tot l'enciam tallat molt finet, i afegim unes llenties i una tonyina amb oli, per exemple, estem fent una amanida de llenties realment molt agradable. Però si volen jugar amb el tomàquet, un dels productes que hem estudiat i hem experimentat amb nens, i amb nens molt petits a nivell de guarderia, són els cigrons. Els cigrons amb el tomàquet peladet. Estem parlant de nens molt petits. I tallat molt finet, i ben barrejat amb el seu oli, lògicament, veuran que és un sistema que els nens es mengin els cigrons molt bé. Perquè a vegades el problema de que no mengen segons quines coses és perquè ho troben sec. En l'alimentació, en els nens, com més els agrada és quan és caldós. Per això les sopes tenen tant èxit, no? Les sopes és un èxit assegurat. Quan les coses són seques, i poso l'exemple dels cigrons, se'ls fa una pasta a la boca, no?, que els costa de menjar. En canvi, aquesta aigüeta que dona el tomàquet i la frescor del tomàquet barrejat amb els cigrons i amb l'oli, veuran que fem una amanida de cigrons amb tomàquet cru, i així estem iniciant, com dic, el fet d'aliments crus. I s'han d'atrevir amb els productes, perquè, per exemple, ara tenim cogombra. El cogombra és un producte que a molta gent gran no li agrada massa, i curiosament als nens els agrada més. Per tant, pelin el cogombra perquè sigui més amorós, i tallin també trossets molt petits, ben picadet, no? Si els nens són més grans, ens poden ajudar a picar-ho, i si són més petits, pues, que barregin, no? Però que actuïn amb nosaltres a la cuina. Val? Després, parlant de que no oblidem els llegums, pensin que ara encara tenim pèsols frescos, i, per exemple, pues un arròs blanc amb uns pèsols i algun producte més que s'hi pugui agradar als nens, com pot ser palets de cranc, etc., pues tornaria a ser aquesta barreja, no?, d'arròs amb llegum i en forma freda, perquè amb calor pues no ve de gust les coses, l'alimentació calenta. I als nens no els agrada, eh? Els agrada sempre les coses força fredes, d'acord? Molt bé, seguim amb idees. Els ous. Els ous és un aliment a consumir. Han de continuar consumint de 3 a 4 ous a la setmana. Per tant, podem jugar amb l'ou des de que ens ajudin a pelar un ou dur i que després el piquin, a, si ja són més grandets, que aprenguin a fer una truita, que també és interessant. Pensem que és molt fàcil fer una truita, però no ho és tant, eh? Clar, les truites ens permeten afegir moltíssimes coses. Poden fer truites fins i tot que tinguin un gustet com a pizza, no? Que a més els agrada tant, amb trossets de formatge. Poden afegir una miqueta de ceba en aquesta truita, ja cuinada, lògicament, i li poden afegir orenga, que li dona aquest gustet a pizza, o uns trossets de pernil, i veuran que aquestes truites tenen èxit entre els nens, eh? Segur, es poden ajudar, a fer coses d'aquestes. I després recordar, que ho hem parlat, que és època de peix blau, i el peix blau en aquest moment és molt interessant i molt important per ells, perquè l'estiu s'ha d'aprofitar, també vam parlar de la vitamina D i faig una mica de resum, perquè tots ens carreguem de vitamina D, no només prenent el sol, sinó consumint aliments rics en vitamina D, com és el peix blau. l'època d'estiu, l'època bona és una època de creixement i l'os necessitarà molt calci, però també necessitarà aquest factor, que és la vitamina D, que porta el calci a l'os. Per tant, perquè vagin fent uns ossos ben forts i ajudar al creixement, podem afegir aquest consum de peix blau. Peix blau que trobaran actualment a la peixateria a molt bon preu, però que també el poden utilitzar en conserva. Per tant, d'aquí que hem parlat, no?, d'afegir tonyina amb oli, i que ells també treballin aquest peix i que vegin que són peixos realment molt beneficiosos. I també anar a la peixateria a veure la varietat de peix, pues pot ser una activitat. Jo per això insisteixo que hem de buscar activitats pels nens. No s'hauria de fer això de, si són bebès, lògicament sí, però si no, deixar-los a casa i anar a comprar. No, ja que estàs amb nosaltres, vine a comprar a nosaltres i veuràs quantes coses hi ha als mercats, als supermercats, etc. I si estan als pobles, encara més. No?
Són activitats també, oi, per als nens? Aquestes relacionades amb la compra i amb l'organització de la taula per dinar, també, de vegades.
I tant, i tant. Sí, sí. Pensin que, clar, totes les famílies fan el mateix. No compren moltes coses, no? Compren unes quantes i de tota la gran varietat, si parlo del peix, segur que cap família o poquíssimes famílies compraran totes les varietats de peix. En canvi, anar a la peixateria i veure aquell bé de Déu, no?, de varietat de peix, pues és tot un espectacle realment, realment interessant, no? I torno a repetir, si estan a la costa, aprofitin, no?, perquè és el lloc idoni per comprar el peix fresc, no? I segur que qui més qui menys escapar alguns dies, no?, a la platja o als pobles de platja, sí. Pues és qüestió d'aprofitar també aquestes activitats de veure. No només comprar, sinó apreciar tota la varietat que tenim. No?
Molt bé.
Bé, continuaríem amb algun consell més nutricional.
Ens queden dos minuts i mig. Endavant.
És que no oblidem, les sopes fredes o els purés són realment excel·lents. La pasta també ara està en un moment fantàstic. Vostès poden trobar pastanagues amb totes les seves fulles. La fulla de la pastanaga és comestible. Si la bullen una miqueta i fan una truita, com fem una truita d'espinacs, veuran que té un gust realment molt bo. Per tant, no ho llencin, que farem economia, tindrem un producte més. I la pastanaga també és un d'aquests productes tan bons per fer purés i també, lògicament, per mastegar sencera. Però els purés freds en els nens també els agrada, i aquí també podem nosaltres introduir formatge per introduir aquesta dosis de calci, no?, triturat dintre el puré o fer-lo el puré ben espès amb poca aigua i afegir una mica de llet, i d'aquesta manera als purés els agradarà molt més. Per tant, penso que amb aquestes idees podem també posar-li nosaltres imaginació i, com molt bé deies, anar a comprar, preparar, ficar-nos a la cuina i també parar i desparar la taula. És a dir, que ajudin, que col·laborin, coses que fan a les colònies i que estan contents de fer-les, perquè així s'aprendran fins i tot bones normes.
I també, doncs, aquesta creativitat combinada amb l'adequació de l'alimentació i la nutrició a l'època de l'any. Ja ens ha recomanat avui Maria Josep Rosselló, doncs, força menjar fred, amb líquid de fruites, de síndria, combinada amb iogurt i, evidentment, el peix blau i altres coses. Moltes gràcies per la col·laboració, Maria Josep Rosselló, avui i durant tota la temporada, aquesta vegada des de la Seu d'Urgell, però amb molta proximitat, com
sempre. I tant, com sempre, i ha sigut un plaer un any més. I molt, molt bon estiu per tots.
Igualment, si us quedeu per Andorra i la Seu, doncs bon estiu més fresquet a les nits, no?
Molt més fresquet. Nosaltres dormim realment fins i tot amb una mica tapats. Sí,
quina sort. Molt bé, Maria Josep. Fins aviat. Una abraçada.
Fins aviat. Gràcies.
Amb nutrició i salut i els consells de Maria Josep Rosselló, ja arribem al final del primer cafè de Ràdio Estel en aquest penúltim dia de la temporada.
Ràdio Estel. Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Creus que les coses es podrien fer d'una altra manera? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'actualitat econòmica i les seves conseqüències en el món d'avui i demà. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
teu ànim és el nostre alè. Vine a animar-nos als campionats del món de natació Barcelona 2013. Del 19 de juliol al 4 d'agost. Entrades des de 9 euros.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Ara tens llucet, la peça d'un a dos quilos, a només 5,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Us comentem per acabar que la guanyadora del llibre que hem sortejat avui, que regalem avui, és Amàlia de Campos, de Sabadell. Amàlia de Campos, de Sabadell, és una de les persones que han trucat. Moltes felicitats per aquest llibre Lluna de Gel, una atractiva novel·la amb contingut juvenil. Nosaltres hem estat amb tots vosaltres, amics oients, l'equip del primer cafè de Ràdio Estel des de les 8, amb el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Campos, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un dia més, gràcies per la vostra companyia. Això ja comença a tenir regust de comiat abans de l'estiu. Demà, últim programa de la temporada. Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel.